Catalunya Informació.
Les 6. Primer titular a aquesta hora pel trànsit, Mariluz García, bona tarda.
Hola, bona tarda. Destaquem les cues a l'AP7 entre Vilanova del Vallès i Montornès en direcció sud a causa d'un accident que talla un carril C-17 entre Vilanova i Parets en sentit sud, i la C-58 des de Montcada fins al Nus de Trinitat direcció Barcelona, i la Ronda de Dalt amb cua des de l'Hospitalet i fins a Sant Gervasi en direcció al Nus de la Trinitat.
El president de la Generalitat, Salvador Illa, treu pit de la fortalesa de l'economia catalana i davant una representació del món empresarial i financer de l'Estat demani a Madrid que no li tingui por a Catalunya. Per primera vegada, el PIB català va superar l'any passat els 3.000 milions d'euros. Rússia i Ucraïna mantindran per separat una nova reunió negociadora amb els Estats Units dilluns que ve a l'Aràbia Saudita. També s'hi abordarà una possible trepa al Mar Negre. A Brussel·les, Espanya qüestiona l'enfocament del pla de rearmament d'Europa pel 2030 i planta cara en el debat sobre si cal anar més enllà dels crèdits i activar ajudes a fons perdut. Israel ha matat 85 palestins en el tercer dia consecutiu de bombardejos sobre Gaza. A només 72 hores han mort més de 500 gazians, 200 dels quals eren nens. Segons el recompte de Hamas, el grup islamista s'hi ha tornat amb la primera onada de projectils des que l'exèrcit israelià va trencar l'alto el foc. El Congrés dels Diputats tanca la porta a les plantes de Purins recuperin les ajudes i puguin reobrir a Catalunya i a dues plantes afectades, al Carràs, al Segrià i a les Masies de Voltregà, Osona. El sector assegura que la negativa farà augmentar els costos de tractament. Mentrestant, les dues plantes afectades treballen per fer la reconversió al biogàs, un procés que pot durar fins a 2 anys. Crida a l'acció de la UNESCO per frenar la pèrdua de les glaceres, que l'escalfament global s'està carregant a un ritme de rècord. Els experts reunits a París alerten que en 10 anys desapareixeran d'alguns països com el nostre i que Europa serà el primer continent sense gels permanents. Entitats ecologistes rebutgen grans infraestructures per garantir l'abastament d'aigua a la demarcació de Tarragona. Creuen que projectes com la desalinitzadora del Foix són innecessàries i que cal executar obres com la de la depuradora de Reus per destinar l'aigua als regants que depenen del pantà de Riudecanyes.
Catalunya Informació.
Els esports en titulars.
Kirsty Coventry és la nova presidenta del Comitè Olímpic Internacional. La zimbabuesa ha superat en la primera votació els altres 6 candidats. L'exdoble campiona olímpica de natació de 41 anys es converteix en la primera dona a aconseguir aquest càrrec. El Barça Osasuna jugarà definitivament el dijous 27 de març. La Federació Espanyola de Futbol no ha acceptat els recursos presentats pels dos clubs. El club blaugrana, d'altra banda, ha informat als seus socis que la part final d'aquesta temporada seguirà disputant-se a Montjuïc. I a 6:45 de la tarda, Unix Girona Guernica, quarts de final de la Copa Femenina de Bàsquet.
Els núvols persistiran al litoral i al prelitoral amb alguns plugims fins a mitjanit. Divendres, una línia de pluges associada a la borrasca Martino travessarà el país des del Pla de Lleida i Terres de l'Ebre al matí fins a les comarques de Girona a la tarda. Les màximes del dia arribaran als 20 graus de temperatura.
Benvinguts i benvingudes a un nou programa de Gent de Carrer a Ràdio Sant Boi, la ràdio pública 89.4. I comencem el programa amb una mica de caos, no us enganyaré, però bé, crec que podrem fer-ho igualment de la millor manera. Albert Vilar, què tal, com estàs?
Ara sí?
Ara sí, Albert, què
deies? Et soc sincer, com estic? Sí. Fatal. Molt estressat, però perquè és un programa massa complet. Imagina't el que et dic. És, tenim tantes coses per fer que és massa complet.
Doncs ara ho explicarem. Dani Teruel, benvingut de nou a Gent de Carrer, com estàs?
Hola, què tal? Em recordareu d'episodis com el setembre, l'octubre, el novembre, el desembre, i uns quants mesos que he estat
de temporada
per aquí.
De temporades anteriors, no?
I com us enyorava, doncs aniré tornant. He vingut a per un paraigües, que l'Albert no m'ha portat, i llavors començo el programa...
D'haver-te'l deixat, tio.
Fent-li una bronca.
Sí, ja per un cafè, pel que veig, no?
Doncs sí, ja que estic, aprofito i robo una mica dels diners públics.
Home, i tant que sí. I Eloi Collazos, benvingut de nou, què tal, com estàs?
Gràcies, molt feliç, com sempre, d'estar aquí.
I feliç per què? Oi,
que romàntic.
Aquest somriure no el tens, normalment, al començar el programa. No ho sé.
Sempre estic així.
Tu has fet arròs. Tu ets especialment content,
eh? Tu has fet arròs, no? Has fet arròs, no?
No.
Com? Doncs molt bé. Albert Vilar, de què parlarem avui?
Avui començarem parlant, després de les notícies, amb la iniciativa Cap Butaca Buida, després, bueno, la polèmica, la manifestació dels busos del Baix Llobregat que volen anar a l'UAB i connectar amb la Universitat Autònoma de Barcelona. Després, un concert molt especial que es fa aquest dissabte a Sant Boi amb el Carxo Sound, amb el grup Wet Iguanes, i també una altra cosa que es fa dissabte molt relacionada amb la música, que és la Tecneo, que ja arriba per fi a la seva primera edició del 2025. Segona hora ja d'esport, un cop més parlant de la situació que ha viscut el Sant Boi aquests últims dies amb la institució de Juan Romero i la prèvia del partit del Ciudad Cooperativa, a més de la bateria repassant tots els partits que juguen aquest cap de setmana a Sant Boi.
Doncs tot això és el que repassarem en el programa d'avui. Jo sóc el Jon García i amb aquest equipàs us acompanyarem fins a les 8 de la tarda aquí a Ràdio Sant Boi. Som Gent de Carrer. I Albert, quina efemèride ens portes en el dia d'avui?
Avui us porto només dues coses, i és que Einstein, un 20 de març, va publicar la teoria de la relativitat, que jo he escoltat a moltes pel·lícules, però mai l'he vist, ni sé què és la relativitat, ni sé què és quasi teoria, no sé què és, bàsicament, però felicitats a Einstein per 114 anys d'una teoria que ningú entès. També ha nascut Fernando Torres, un tio que es diu El Niño i està més fort que el vinagre, i també, òbviament, és el començament, el solstici de l'hivern, i comença ja la primavera.
Molt bé. Tim hivern o tim primavera, ràpid?
Primavera i després estiu.
Hivern, home.
Hivern, jo també.
I repassem els temes del dia, començant per Europa.
La Unió Europea busca superar la dependència de les armes dels Estats Units i empenya la seva pròpia indústria armamentística. Després d'anunciar que impulsarà la compra als conjuntes d'armament, com va ocórrer amb les vacunes durant la pandèmia, la Comissió Europea proposa també una clàusula de preferència europea per als préstecs de fins a 150 milions d'euros als quals tindran accés els Estats membres per a gastar en defensa.
I tenim desacord.
Sí, el president de la Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García, va a remetre ahir amb duresa contra el govern de Pedro Sánchez pel pacte amb Junts respecte a la immigració. Jo no admetré lliçons de solidaritat ni dels quals pactaran Vox amb l'extrema dreta ni dels quals pacten amb l'extrema dreta independentista, amb un supremacista identitari com Puigdemont, va dir Emiliano García en un to particularment dur.
I també tenim sentència.
L'Audiència Provincial de Madrid ha absolt del delicte d'estafa i falsedat en documental mercantil Alberto Luceño i el seu soci Luis Medina per gairebé 6 milions d'euros que van cobrar per comissions. Això va ser en una operació de compra de material sanitari per a l'Ajuntament de Madrid durant la pandèmia. La sentència condemna a Luceño a 3 anys i 8 mesos de presó i a una multa de 3 milions i mig d'euros, així com a indemnitzar l'agència tributària amb 1,3 milions per delictes de falsedat i contra la hisenda pública.
I quines novetats hi ha a la franja de Gaza?
Doncs l'exèrcit israelià va anunciar ahir l'inici de noves operacions terrestres a Gaza. Això significa que les tropes tornen a ser presents a l'interior de la franja, d'on s'havien retirat durant la primera fase de l'acord d'alto al foc amb Hamas entre el 19 de gener i l'1 de març.
I desgraciadament tenim un altre cas de violència masclista.
La Policia Nacional va localitzar ahir el cos sense vida d'una dona de 34 anys que portava desapareguda des del diumenge i va detenir la seva parella després que confessés el crim. El detingut va admetre que l'havia assassinat.
I Albert, avui és el Dia Internacional de...
Dia Internacional de la Felicitat i de la Narració Oral, és a dir, Dia Nacional dels Narradors de Sant Boi en Joc que fan feliç els nostres oients.
I tant que sí, i a nosaltres també. 6 i 9 de la tarda, moment d'actualitzar-nos. Boom. Comencem explicant que l'Ajuntament explica quines inversions farà aquest 2025 per millorar la ciutat, Albert.
Sant Boi aposta per un espai públic més accessible i sostenible amb una inversió de 6,4 milions d'euros al 2025. Entre les actuacions més destacades hi ha la reurbanització del carrer Bonaventura Calopa, la renovació del carrer Jaume I i la millora de la plaça León Quintero i Quiroga a Camps Blancs. A més, el projecte Sant Boi respira més verd sumarà 4 milions d'euros addicionals per renaturalitzar diversos espais urbans.
I això és una gran aposta pels equipaments esportius.
Doncs sí, el pressupost 2025 destina més de 600.000 euros a la renovació del camp municipal de futbol de Casablanca, on es col·locarà nova gespa, marcador, nou enllumenat, i es milloraran els vestidors i l'accessibilitat de l'equipament. El poliesportiu de l'Olivera es canviarà la paret divisòria de vidre i alumini que dona a la pista.
I l'Hospital Sant Joan de Déu assoleix xifres de màxima activitat en tots els seus àmbits d'actuació per segon any consecutiu, Eloi.
Les visites a urgències creixen un 5,2 més que l'any anterior, un percentatge que es tradueix a més de 75.000 visites anuals i un total de 80.360 triatges. La segueix de prop l'àrea de materno-infantil, que en el cas dels naixements han enguany ha registrat un total de 1.112 parts, un 4% més que l'any passat. Aquestes xifres evidencien un hospital amb més activitat i una resposta constant a l'augment de les necessitats sanitàries de la ciutat.
I quines són les causes d'aquestes millores?
Doncs, John, fa 3 anys l'Hospital Sant Joan de Déu de Sant Boi va esdevenir l'hospital de referència per a més de 40.000 veïns addicionals dels municipis propers, com Cervelló, Corbera, La Palma de Cervelló i Vallirana. El primer any de transició va haver-hi molta atenció assistencial. Des de llavors, el centre ha treballat per reduir llistes d'espera, incorporar nova tecnologia, impulsar la recerca, consolidant-se com un hospital comarcal pioner.
I, de fet, s'han reduït les reclamacions i ha augmentat les felicitacions per part dels pacients.
Sí, les reclamacions a Sant Joan de Déu han caigut un 18,4% respecte al 2023, tot i l'augment de l'activitat assistencial. A més, s'han registrat més de 200 mostres d'agraïment, especialment dirigides a infermeria, medicina i personal administratiu, destacant serveis com urgència i geriatria.
I entitats ecologistes proposen un parc natural i agrari per salvar el delta del Llobregat.
La plataforma SOS Baix Llobregat i l'Hospitalet proposa crear un gran parc natural i agrari per protegir el delta del Llobregat de l'expansió urbanística. Reclamen un consorci únic que integri els actuals ens de gestió i que garanteixi la protecció de les 4.400 hectàrees del delta sota la normativa europea Red Natura 2000. També demanen una llei específica del Parlament per blindar la zona de futurs projectes urbanístics.
I Albert, ja tenim a tocar la Festa del Teatre.
Sí, la segona edició de Cap Butaca Buida té com a objectiu omplir el pròxim 22 de març 80.000 butaques a tota Catalunya i més enllà. Enguany s'han adherit més de 200 teatres. L'any passat van ser 145, així que hem pujat aquesta xifra en 55 teatres i s'han posat a la venda 20.000 entrades més per a gaudir de tota mena d'espectacles de diferents disciplines. Aquest 2025, teatres de la Comunitat Valenciana, de les Balears, de la Catalunya Nord i Alguer s'han sumat per primera vegada a aquest repte. Tota la programació i entrades a la venda dels espectacles del 22 de març estan disponibles a la web.
Doncs molt bé, aquesta iniciativa que l'expliquem avui a Gent de Carrer i que la celebrem. I ens ho explica la Sofia de Aro, que ja la vau escoltar ahir i que començarà a col·laborar amb nosaltres setmanalment. Escoltem-la.
Ei, nois, què tal esteu? Què feu aquest dissabte 22 de març? Teniu plans? Si la resposta és negativa i no teniu res a fer, us convido i animo a participar en el repte iniciativa Cap Butaca Buida, que té com a objectiu convertir Catalunya en la capital mundial de les arts escèniques. Sí, sí, ho esteu escoltant i entenem perfectament. La premissa és molt senzilla: omplir totes les butaques als teatres de Catalunya aquest proper dissabte 22 de març. És a dir, que quan entris faci goig de veure de la quantitat de gent que hi ha. Més endavant, fer aquesta data la primera gran diada del teatre a Catalunya. Si tu vols contribuir i no vols quedar-te enrere i formar part de tot això, pots entrar a capbutacabuida.cat i a l'apartat d'espectacles veuràs quines obres s'ofereixen a prop de la teva ciutat o a la teva ciutat. També, si tanta informació et desborda, et recomano que entris a Nova Veu per veure quines crítiques i què recomana la gent. Només dir-te que si després d'això es compleix i es fa la gran diada del Teatre de Catalunya, tindràs FOMO per no haver participat en el seu moment. Així que anima't, compra la teva entrada i sigues part d'aquest moviment.
I segurament, nois, és impossible quedar-se amb poques obres de totes aquestes que es faran, però per nosaltres com a mínim ho és, o ho seria segur, en cas d'haguéssim d'escollir-ho. Per això li hem demanat a la periodista i creadora de contingut cultural, la Cèlia Llop, que ens recomani tres obres de les que s'inclouen en aquesta iniciativa. Escoltem-la.
És molt difícil recomanar tantes poques obres, perquè la veritat és que estem en un moment superxulo d'oferta cultural. La primera que recomanaria és una mica diferent, és un ballet, no és teatre, és dansa clàssica i és argentona, és el ballet clàssic Giselle i el fa la companyia de dansa del Ballet de Catalunya. Sí que dura 2 hores, és així, no passa res, però per favor que la gent li doni una oportunitat a la dansa clàssica perquè és que és preciosa. Jo ho dic molt fàcil perquè soc ballarina i me la sé de memòria, però de veritat que és que la primera vegada que vas a veure dansa surts fascinat. Després, he tingut la gran sort d'anar a veure una prèvia de Lapònia i la fan al Teatre Condal. Són risses assegurades i 4 actorazos que és que fan riure tota l'obra. I per acabar, a l'Espai Texas, al principi d'Arquimedes, que és una obra que a mi me va deixar bastant desconcertada i em va fer reflexionar molt sobre les actituds que tenim les persones al dia a dia. I està aquí.
Doncs ja heu escoltat, nois, aquestes recomanacions. Vosaltres aquest cap de setmana teniu molts plans o què?
Aquest dissabte no entenc com hi ha tantes coses.
Sí, sí, es concentra absolutament
tota la ciutat.
Absolutament tot. Perquè és el que dèiem, Albert, no és que només aquesta iniciativa es faci en aquests llocs on ens ha explicat allà la Sofia de Aro, també la Cèlia Llop, sinó que, a més, Sant Boi se suma a la festa del teatre amb Cap Butaca Buida.
Sí, aquest dissabte 22 de març Sant Boi participarà a la iniciativa Cap Butaca Buida, que vol omplir, com he dit, tots els teatres de Catalunya en un dia històric per les arts escèniques. La ciutat acollirà 3 espectacles destacats: De Perres i Criades, Teatre Social a Can Massallera, Baix Orlaugs, una nit d'humor a Cal Niño, i el tercer, Contes en perill d'extinció, una proposta familiar al casal del barri de Casablanca. Les entrades es poden adquirir a entrades.santboi.cat.
José Manuel González, regidor de Cultura de l'Ajuntament de Sant Boi. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què s'hi farà Sant Boi per sumar-se a aquesta iniciativa de Cap Butaca Buida?
Doncs en principi el que farem és posar els 3 espais escènics musicals que tenim a la ciutat, posar-los al servei d'aquesta causa, que són l'espai de Cal Niño, Can Massallera, el Teatre de Can Massallera, i també l'espai escènic del casal de barri de Casablanca, i com heu dit, doncs, hem programat aquestes 3 obres.
Heu volgut que les obres es dirigeixin a un públic diferent, d'alguna manera, perquè tothom pugui tenir cabuda en aquest Cap Butaca Buida que es fa Sant Boi?
Clar, la proposta de Cap Butaca Buida, que és una convocatòria a tots els teatres de Catalunya per donar visibilitat a les potencialitats que té les arts escèniques, el que vol és oferir també una proposta, com bé deies, de qualitat i atrair a la ciutadania en general. I llavors el que hem volgut és tocar, bueno, 3 propostes per arribar a 3 actors diferents. Però també és veritat que qualsevol de les 3 propostes que fem són molt, molt obertes i molt generalistes. Vull dir que qualsevol persona que sigui amant del teatre o vulgui passar una bona estona doncs, veient teatre, pot assistir a qualsevol de les 3.
Tens la sensació que quan hem d'anar al teatre o quan hem d'anar a alguna cosa relacionada amb la cultura mirem molt cap a Barcelona i que a vegades no mirem el que passa a casa nostra?
Sí, la veritat, no ens hem d'enganyar, que Barcelona té una capacitat d'atracció molt forta i que moltes vegades coses que fem aquí i que també a la vegada es fan a Barcelona són més valorades quan les vas a veure a Barcelona.
Sí.
Això és una sensació. Després és veritat que la gent quan va i assisteix a les activitats culturals que s'organitzen a la ciutat, la majoria de cops la gent surt satisfeta i la valoració és positiva. És a dir que vivim una certa contradicció. D'una banda, és cert que Barcelona tira molt, però d'altra banda també la ciutat, a la seva oferta general que fa, doncs, és ben valorada traient que després hi ha gustos diferents i que evidentment la mateixa proposta pot ser ben valorada per una persona i per una altra no.
I què es pot fer perquè això, donar-li una mica la volta, aquesta espècie d'inèrcia de la gent de mirar cap a Barcelona, què es pot fer des de Sant Boi perquè la gent quan vulgui buscar alguna cosa relacionada amb el teatre, per exemple, doncs que miri cap aquí?
Fa anys que donem voltes en aquest tema i parlem molt del sentiment d'autoestima, no? De que es valori la ciutat i que ens estimem més, no? com a ciutat, i que pensem més en que el que es fa a Sant Boi també té molta qualitat. Ja no és només que passen coses a Sant Boi que també passen a Barcelona i que no cal anar a Barcelona, és que hi ha coses pròpies de Sant Boi que tenen molta, molta qualitat. No sé si és un problema de comunicació, també, que és un altre tema al que li donem moltes voltes i que potser l'oferta no arriba. Ja a vegades sentim la frase aquesta de que a Sant Boi no passa res. No sé, falten coses. Sí. I que és possible, no?, que faltin coses, però que no passa res és totalment fals. A Sant Boi passen moltes coses, cada cap de setmana passen moltes coses, hi ha moltes ofertes, moltes propostes, i potser és un tema de comunicació, de que no arribem prou a la gent i que hem de buscar noves fórmules per comunicar, per atrair i per motivar la gent a que s'acosti a la cultura.
Crec que és interessant aquesta autocrítica que feu, no?, de veure com podeu comunicar, perquè tot el que passa a Sant Boi, que els que treballem a la ràdio sabem que són moltíssimes coses, acabi arribant a la gent i que aquesta sensació o falsa sensació que hi ha de que no passen coses, doncs que se li pugui donar la volta. Però a nivell de propostes més pràctiques, què és el que creus que es podria fer? Perquè en aquest cas, per exemple, a les propostes culturals o avui que parlem del teatre, que el teatre que es faci a Sant Boi pugui arribar a la gent de Sant Boi?
Crec que hauríem de treballar més a xarxes socials, per exemple, no? I trobar mecanismes per fer-nos més presents a les xarxes, no? A les noves xarxes que han aparegut aquests últims anys i que la que podem trobar, doncs, un espai on comunicar-nos. Però també jo recupero, ara que parlem, una idea de fa molts anys de que Sant Boi podria tenir una revista cultural. No només una revista, una agenda per informar de les activitats, sinó també per crear opinió al respecte del que es fa i fer una revista com tal, una revista cultural on es puguin doncs mostrar els creadors i les creadores, els gestors culturals, és a dir, què s'està fent, no només, ja dic, la relació d'activitats, sinó explicar i acostar tot el que es fa, també per visualitzar-lo i que la gent el pugui valorar. I aquesta,
clar, per exemple,
és una manera de crear autoestima.
Al web de l'Ajuntament podem consultar l'agenda, totes les activitats que hi ha, culturals o no culturals, però és cert que és una mica esquemàtic, no? Potser a través d'aquesta revista, com deies, en cas de que es fes, sí que es podria connectar més amb les històries o conèixer creadors santboians, etc., i que seria una de les fórmules per treure de la boca de la gent aquest mite de que a Sant Boi no hi passen coses.
Sí. Estem treballant alguna cosa concreta, que tampoc ara, però per exemple un petit documental en el que segurament treballarem amb 6 o 7 creadors, creadores culturals, per explicar des de dins, no?, com treballen, què fan, potser inclús des dels seus tallers, els seus espais d'assaig, per acostar, no?, perquè la gent vegi que darrere del fet puntual d'una actuació, sigui musical, teatral, de dansa, hi ha tot un treball previ i que es conegui aquest treball i que es pugui valorar. Com a exemple concret d'una cosa que pot servir també per donar a conèixer doncs, tot el potencial del talent local de la ciutat. És un objectiu complicat, però també és un objectiu global. Jo crec que l'Ajuntament té una responsabilitat, però també tota la comunitat cultural té aquesta responsabilitat, no?, de fer-se veure i de fer-se més visible al conjunt de la ciutadania. Després hi ha un altre tema, i és treure el tabú aquest de la... També és una altra frase feta de la cultura no és per a mi. No. La cultura és per a tothom. No cal tenir uns grans coneixements sobre determinades matèries per accedir a la cultura, sinó només s'ha de tenir la voluntat d'acostar-se i de gaudir-la. Però també s'ha de treure una miqueta aquest tabú de sobre a nivell social, que també tu escoltes a vegades quan parles amb la gent.
I què és més important? Programar a actors culturals de Sant Boi per potenciar-los o portar grans referents a Sant Boi perquè d'alguna forma se'n parli i que se'n pugui fer ressò?
Nosaltres tenim clarament agafada la línia de potenciar el talent local. Pensem que és la manera, perquè és la manera també de visualitzar que qualsevol persona pot fer una activitat cultural. Mm. Pot fer teatre, pot fer...
I d'aquesta autoestima de Sant Boi que comentaves.
I pujar l'autoestima. Mm. Pensem que aquesta és la via i nosaltres treballem aquesta via. Això no treu que podem portar, doncs, en moments puntuals del calendari, actuacions de companyies o de grups professionals. Festa Major, la programació de teatre, nova escena, etc. Però nosaltres posem l'èmfasi en que la pràctica cultural és el primer pas per acostar-se a la cultura i valorar la cultura. I, per tant, potenciar la gent que fa cultura a Sant Boi, però també acostar a gent que fins ara no ha fet cultura, però que pot fer cultura. Ara estem treballant en un projecte en Marianao, un projecte de teatre al carrer que està dirigit a participar en aproximadament 50 persones, que la majoria mai han fet teatre i que volem estrenar aquest espectacle de teatre al carrer a la Festa Major. Pues aquesta és la nostra línia, acostar gent que no practica cultura a fer cultura perquè li piqui el gusanillo, diguem-ne, i que a partir d'aquí doncs sigui gent de la cultura.
I des d'educació no es podia fer alguna cosa perquè això ja sigui des de petits? Perquè deies que hi havia molta gent que potser deia, ostres, la cultura no és per mi, i que volíeu canviar aquest discurs. No pot ser l'educació també una fórmula per poder combatre justament això?
No, una no és. És potser la fórmula més important i és una mancança que té el nostre sistema, el sistema educatiu. És veritat que no s'ha resolt mai bé la incorporació de la cultura i de les arts al món de l'educació. Justament, recentment, hi ha hagut un acord entre la Conselleria de Cultura i la Conselleria d'Educació per revertir aquesta situació i començar a treballar en una línia diferent, en la que la cultura ha de tenir, les arts han de tenir una presència més important en el món de l'educació. Jo demà, precisament, tinc una reunió amb el secretari de Cultura de la Conselleria i un dels temes que porto és aquest, perquè nosaltres, des de fa anys, estem treballant en programes dins les escoles i dels centres de secundària per portar les arts i promoure doncs aquesta conscienciació de que la cultura està feta per a tothom i que tothom pot tenir un espai a la cultura. I demà en parlarem per veure exactament com quines perspectives de desenvolupament d'aquest acord entre conselleries n'hi ha i que Sant Boi es posa al servei d'aquest objectiu.
Doncs esperem que pugui sortir endavant. José Manuel González, regidor de Cultura de l'Ajuntament de Sant Boi. Gràcies per acompanyar-nos.
Moltes gràcies a vosaltres.
I seguim explicant que avui s'ha fet una acció per reclamar la connexió digna en transport públic entre el Baix Llobregat Sud i l'UAB, Albert.
Exactament, s'ha llogat un autocar amb el que s'ha portat estudiants de Viladecans, Castelldefels i altres ciutats del Baix Llobregat cap a la UAB per demostrar que el trajecte, que actualment dura més d'una hora i mitja, pot retallar-se molt considerablement.
Ens ho explica Janet Catalán, que és portaveu regional del jovent del Baix Llobregat. L'escoltem.
Bé, doncs des del jovent republicà del Baix Llobregat i l'Hospitalet i també des de la secció local de Viladecans, que en el fons és qui ha fet tota la feina realment i porta anys picant pedres, valorem aquesta acció com un èxit absolut i al final retractar una vegada més les mentides i excuses barates de l'administració pública. L'administració ens deia, o l'Ajuntament de Viladecans deia, que no posaria en aquest bus perquè no era útil, perquè no servia res, i que en tot cas posaria un bus fins a Molins de Rei, que ja m'explicaran per què, si el que m'està fent és allargar el trajecte, doncs que posarien un bus com a molt fins a Molins de Rei i que aquesta era l'opció més efectiva. I avui el jovent republicà hem demostrat que és possible arribar d'una manera eficient a l'autònoma i que només cal voluntat política i només cal posar un autobús que vagi directe des de Viladecans, des del Baix Llobregat Sud, fins a la Universitat Autònoma. Per tant, demanem tant a l'Ajuntament de Viladecans com a la MB, que sabem que encara està estudiant el cas, que apreciï, que valori i que es fixi en què això funciona. En hora punta, el bus ha tardat 45 minuts, si no erro, quan normalment, com a mínim, es tarda en transport públic actual 1 hora i 20 minuts, això sense sumar-hi el factor Renfe, no? Per tant, queda clar que no hi ha excusa, cal un bus directe ja des del Baix Llobregat Sud fins a la Universitat Autònoma de Barcelona.
Allà hi era aquest matí la Paula, que és periodista d'UAB Mèdia i que ha pogut parlar amb alguns dels que han participat en aquesta protesta. Hola, Paula!
Doncs sí, John, estem aquí a la parada de la Facultat de Filosofia i Lletres. Aquí mateix just acaba d'arribar fa uns moments l'autocar ple de joves des de Viladecans i amb aquesta acció es vol reivindicar i demostrar que sí que pot haver un transport públic digne entre el Baix Llobregat Sud i la Universitat Autònoma de Barcelona. Tenim aquí amb nosaltres a Joan Bausa, portaveu del Jovent Republicà de Viladecans, i a la Janet Catalán, portaveu del Jovent del Baix Llobregat. Joan, explica'ns una mica com ha sigut l'ambient a l'autocar, com ha arribat la gent, hem vist cares contentes, alegria. Quan haguéssiu trigat en fer aquest trajecte i quan heu trigat?
Com a mínim, en transport públic, agafant tots els transports públics que hi ha, que es poden agafar, com el ferro, els metros i tal, es pot trigar un mínim d'una hora i mitja. I ara, amb el bus que hem llogat, hem trigat un màxim de 45 minuts. Per tant, la diferència és molt gran i demostra que és una opció totalment viable i que no, l'excusa per no fer-ho no és que hi hagi molt de trànsit, sinó que es pot fer sense cap tipus de problema.
Com va sorgir aquesta iniciativa? Quina és la problemàtica principal? Qui aixeca la veu?
Aviam, nosaltres, des del jovent, fa molts anys que anem reivindicant des de l'any 2021 aquesta opció. Aleshores, un cop passen les eleccions municipals del 2023, nosaltres des de Viladecans fem una proposta al ple perquè s'implementi aquest bus. Aleshores, s'aprova per unanimitat i aleshores, a partir d'aquell moment, anem començant a reivindicar-lo perquè no caigui en l'oblit i no quedi en paper mullat. I aleshores, doncs bé, neix una plataforma d'estudiants des de tots els municipis, totalment apartidista, que també segueixen reivindicant i, doncs bé, estem fent sinergies també amb altres formacions polítiques perquè això finalment sigui una realitat.
I ara quins són els peus a seguir? Què passarà a partir d'ara?
Aviam, si no m'equivoco, Joan, és fins a l'1 d'abril, no?, que sí. Les institucions tenen per implementar aquest autobús. Nosaltres creiem que és essencial poder connectar bé les xarxes universitàries, sobretot la Universitat Autònoma de Barcelona, que és una de les millors universitats que tenim de Catalunya, del país. Hi ha moltes estudiants que rebutgen o descarten venir a estudiar aquí a l'Autònoma de Barcelona perquè ja queda lluny, no? I cal aleshores posar el focus, deixar-se d'excuses i posar-se al servei de la classe treballadora i de les estudiants, per tant, donar totes les facilitats des de l'administració pública. Això, a més, no és un problema només de la Viladecans o del Baix Llobregat Sud. És un problema que el Baix Llobregat i l'Hospitalet com a comarca té en general. És a dir, podem posar el cas de Viladecans, que tarda una hora i mitja en transport públic, això, sumant-li el factor Renfe, que cal sumar-hi aquí, a aquesta una hora i mitja, per tant, pot ser molt més. Però Sant Joan d'Espí, Sant Andreu de la Barca, Sant Joan d'Espí, per exemple, que està al costat de Barcelona, tardes una hora i vint i en cotxe 15 minuts fins a l'Autònoma. Sant Andreu de la Barca, Vallirana, es pot arribar a tardar una hora i mitja, dues hores en transport públic. En cotxe, 20 minuts, ja hi ets. No podem estar reclamant un transport públic si no tenim un transport públic de qualitat. I avui s'ha demostrat que ja no hi ha excuses, per tant, les institucions han de treballar ja.
Doncs moltes gràcies, Joan, moltes gràcies, Janet. I res, fins aquí, John, ha sigut un plaer. Ens acomiadem a la Universitat Autònoma de Barcelona.
I la Paula també ha pogut parlar amb una de les cares d'aquest moviment.
Estem amb la diputada del Parlament pel Jovent Republicà, la Mar Besas. Llavors, Mar, d'on neix aquesta iniciativa? Doncs és una iniciativa que comença a caminar fa molt de temps, realment, que comença el 2021 a proposta del jovent republicà al Consell Comarcal del Baix Llobregat, que és on primer doncs, presentem aquesta proposta demanant doncs, que es millori la connexió del Baix Llobregat amb la Universitat Autònoma, i és aquí on fem la primera proposta de que es faci doncs, aquest servei d'autobusos que ens permeti doncs, arribar a temps, diguéssim, a classe. I després, doncs, a la iniciativa, coincidint doncs, que hi ha un grup de joves a Gavà, a Castelldefels, que es comencen a organitzar per reivindicar també el mateix, tornem a presentar doncs, aquesta proposta en aquests municipis afectats i ho portem també al Parlament de Catalunya, on fem una proposta de resolució instant a que el govern de la Generalitat doncs, posi en marxa aquest servei perquè constatem que és una necessitat bastant urgent.
Explica'ns una mica el trajecte. Normalment, quan trigueu, quan heu trigat i com era l'ambient, no? Dins de l'autocar, suposo que heu baixat tots amb cara molt de sorpresa i alegria, inclús, de dir, uau, que bé. Llavors, explica'ns una mica.
Bé, doncs, si no fos perquè hem vingut amb autobús, avui segurament hauríem d'haver fet dos transports. Com que no ens en refiem de Renfe, haguéssim hagut d'anar fins a Barcelona per agafar els ferrocarrils perquè tenen una fiabilitat que Renfe no ens proporciona, i per tant haguéssim fet dos transports i haguéssim trigat una hora i mitja pel cap baix. I hem sortit de de Viladecans, que eren doncs, les 7:15, i hem arribat aquí una mica abans de les 8. Per tant, en 3/4 d'hora hem pogut fer el trajecte i no hem hagut d'anar patint aquells nervis que ens té acostumats la Renfe, de si arribarem, de si ens deixarà tirats, si podrem arribar a classe, a l'examen, etcètera, etcètera.
I a partir d'ara, què passarà? Què esteu preparant? Si esteu preparant alguna cosa al Parlament i a partir d'ara, quins són les paus a seguir?
Bé, nosaltres vam presentar aquesta iniciativa que va quedar aprovada, per tant entenem que el govern l'ha desplegat, a més vam incloure doncs, una temporalitat que parlava del primer trimestre del 2025, per tant estem a punt d'esgotar aquest termini, per tant el que farem en les properes setmanes serà posar-nos en contacte per saber doncs, si ja han pogut començar la planificació per posar en marxa aquest servei, que entenem veurem què ens diu el govern, però en tot cas nosaltres no ens quedarem aquí, per tant donarem recorregut a aquesta iniciativa, portant-ho allà on calgui, a l'àrea metropolitana i als ajuntaments implicats per suposat, però també no només parlant del Baix Llobregat Sud, sinó de tots aquells municipis i tots aquells territoris del Baix Llobregat, però també d'altres comarques que pateixen el mateix problema, i per tant entenem que hem de poder donar una solució de país respecte a aquesta problemàtica.
Moltes gràcies, Marc.
A vosaltres.
Sí, 6:37 de la tarda, seguim en directe a Gent de Carrer explicant aquesta demanda d'un bus que connecti el Baix Llobregat amb la Universitat Autònoma. Hem escoltat les principals veus d'aquest moviment amb aquest trajecte que s'ha fet des de Viladecans fins a arribar a la universitat aquest matí, que s'ha demostrat que el temps que es triga és excessiu i que, per tant, amb una solució d'un bus es podria posar solució a tot. Ara escoltarem una persona que això li toca molt de prop. Sí. Abans, nois, què us sembla a vosaltres això?
Que la UAB, com a Universitat Autònoma de Barcelona, està molt mal connectada a Baix Llobregat, però també a molts altres llocs, i sobretot que fora de Barcelona, que òbviament està ben connectada amb tot, si no vas amb cotxe a aquests llocs i no ets de la capital, ho tens molt difícil.
Sí, a Manresa passa més o menys el mateix. Sí que hi ha un bus, però tampoc funciona del tot bé, molta gent ha d'anar amb cotxe molts cops, sí. I passa gairebé el mateix, i pel que veig aquí igual.
Sí, i al Baix Llobregat passa més de lo mateix, i de fet un dels nostres col·laboradors, que era el Genai, ara ja no li passa perquè està graduat, però ha estat 4 anys no tardant una hora i mitja, sinó 2, sí, de per anar a la universitat, que de fet era curiós que li quedava més a prop anar a la Universitat de Tarragona que anar a la Universitat Autònoma de Barcelona.
Aquí a Sant Boi teniu més connexions de tren, de tot.
Sí,
no?
Aquí a Sant Boi encara hi ha els ferrocarrils, que bueno, van una mica millor que Rodalies, pel que sigui, sí. Però Viladecans, que només hi ha a la Renfe, tardaries una hora i mitja, si n'és bé, i com no va bé mai, tardes 2 hores, però és que igualment està molt complicada la cosa.
Has dit un nom interessant, eh? Qui havies dit?
El Genai Valenzuela.
Doncs anem a escoltar el propi Genai Valenzuela, que ens proposa algunes alternatives que hi ha, el que passa que segurament no són el que haurien de ser. L'escoltem.
Realment, alternatives realistes com a tal no hi ha, perquè clar, podríem dir que el cotxe és una realitat. Bueno, normalment es comença la uni primer de carrera amb 18 anys. Amb 18 anys, actualment, amb la situació que vivim ara, hi ha bueno, adolescents que encara no poden treure el carnet per tenir 17 o que s'estan sacant el carnet de conduir, no tenen diners per comprar-se un cotxe, pel seguro, per totes aquestes coses que són necessàries per poder circular i tenir un cotxe en propietat. Llavors, alternatives com a tal no hi ha. T'has de, ho diria en plata, joder, entre cometes, confiar en el transport públic i perdre temps del teu dia, de la teva vida, en, bueno, arribar a uns estudis que això que vols fer, que vols estudiar, al qual es vol dedicar, però alternatives com a tal no existeixen a dies d'ara.
Doncs ja ho heu escoltat, no hi ha alternatives i per tant entenc que té tot el sentit, no?, que es vulgui activar aquest bus, nois?
I tant, sobretot el transport públic ha de ser clau i més, com ha dit el Genai, en joves que pues, la gran majoria quan comença la universitat no tenen accés al cotxe perquè no tenen el carnet de conduir. Llavors, si no hi ha transport públic ho tindran molt difícil i malauradament encara ho tenen difícil.
Seguim escoltant el Genai perquè ens explica la seva opinió d'aquesta protesta que us hem explicat fa uns minuts.
Per mi és una protesta que té tot el sentit del món i no la catalogaria ni com una protesta, sinó com una necessitat bàsica. És a dir, partim ja del punt en el qual al Baix Llobregat hi ha moltíssims municipis que tenen busos directes o potser intermediaris entre aquests municipis i la Universitat Autònoma de Barcelona, però és que al Baix Llobregat Sud, a partir d'això, Castelldefels, Gavà, Viladecans, ja no diré pobles com Sant Climent de Llobregat i tal, és que és impossible. És a dir, tenim una deficiència en transport públic, no tenim ferro, que és, per així dir-ho, el millor servei que tenim de transport públic aquí a Catalunya, però és que és una protesta totalment necessària. Sé que Gavà, Viladecans i Castelldefels s'han unit una mica de forces per intentar tirar endavant aquesta proposta davant de la Generalitat, però bueno, de moment està molt en pausa, sobretot per alguns partits polítics, però bueno, és que ja et dic, considero que és una necessitat i no una protesta, i esperem que arribi d'hora perquè hi ha gent que no hagi de sofrir allò que hem pues, bueno, passat nosaltres, ja com a estudiants, i això, i tot el meu suport, però bueno, té pinta que es farà llarg aquesta espera i aquesta lluita.
Sis i 42 de la tarda.
Estem escoltant a Wet Iguanas, una banda d'indie rock que neix a mitjans del 2023, formada pel Marc Pascual, Nil Blasco, Edu Salarich i Hugo Pichot, i que cada cop s'està extenent més dintre del panorama musical. El grup es presentava amb un EP inicial autoproduït titulat Monday, i fa exactament un any treia aquesta cançó que estem escoltant, San Andreas. Ho feia un 20 de març del 2024 i aquesta cançó ja acumula més de 160.000 reproduccions a Spotify. L'últim projecte que ha planjat aquest grup es titula Hola, El truco de l'avión, el segon EP de Wet Iguanas, que va ser publicat...
En un segon.
Wet Iguanas combina cancions en castellà i en anglès i ja han actuat al festival Helioglaval a la Sala Jamborí de Barcelona i recentment han ampliat horitzons ja que han pogut tocar el showcase Soho Calling fet a Londres el passat febrer i han creuat l'Atlàntic per estar a The New Colossus Festival, el festival de Nova York on diferents bandes espanyoles emergents van poder actuar el passat 8 de març. Doncs després d'aquestes actuacions, Wet Iguanas arriba a Sant Boi, de Nova York a Sant Boi, i ho fa aquest dissabte 22 de març, on actuaran des de les 12 fins a un quart de dues a la nova edició del Carxo Sound, aquest cop celebrada a la plaça de la República i on podrem escoltar en directe una de les bandes d'indie rock més de moda dintre el panorama espanyol. I és que Wet Iguanas no ha vingut a Sant Boi per casualitat, i és que aquest grup té arrels santboianes, sobretot en un dels seus membres, Hugo Pichot, que és jugador del primer equip de la Unió Esportiva Santboiana i membre del grup, que ens ha deixat un missatge pel concert d'aquest dissabte. Podrem parlar... ara escoltarem el missatge que ens ha deixat Hugo Pichot, que té arrels franceses i santboianes, que malauradament no hem pogut posar, però bueno, per parlar més en profunditat d'aquest grup, que arriba a la plaça de la República aquest dissabte. Tenim el Nil Blasco, que és el bateria del grup Wet Iguanas. Nil Blasco, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Primer de tot, on i com neix el grup Wet Iguanas? Perquè el nom en si ja és curiós, m'agradaria saber també d'on surt.
Sí, sí, aviam, estic d'acord. Bé, la banda va néixer de quan el Hugo i el Marc, que és el guitarra, van iniciar el projecte juntament amb l'Edu, l'antic bateria, i res, el tema del nom jo no el tinc molt clar, així que tampoc et vull donar aquí una resposta errònia, però bé, va començar això ja fa uns 2 anys, diria, i res, jo vaig rebre també com una trucada d'un amic dient-me estan buscant un baixista i em vaig unir a la banda. Perquè buscava doncs, poder tocar el baix, jo soc bateria realment, però vaig tenir una etapa de vull provar noves coses. I això va ser la primera etapa de la banda, i això va ser fa un parell d'anys, sí.
I al final us hem investigat una mica, perquè un és jugador de Químic Rugby, un altre és de la Santboiana, un hem vist que juga amb vol, i tu, si no m'equivoco, si em pots corregir, ets professor a una escola de música, és veritat?
És correcte. Soc professor d'una escola de música i vaig jugar amb vol, també.
Llavors, entenc que aquesta relació entre vosaltres, sí que és veritat que tu ens expliques que et venen a buscar, però potser està una mica relacionada amb l'esport. O sigui, em dóna curiositat com neix aquesta unió entre els quatre, el que sàpigues de com es van unir ells tres primer i després et vas unir tu.
Bé, ells havien estat tocant prèviament en alguna altra banda i quan van canviar de projecte doncs van iniciar aquest i bé, això, no sé. I jo vaig anar de darrere d'ells, vull dir, m'ho van dir, vaig assajar i ja em vaig unir al projecte.
I a la vostra música recorda grups dels anys 80 com The Smith, Pixies i Sonic Youth. No sé què us atrau d'aquest rock indie, d'aquest rock alternatiu. Per què es decidiu per aquest estil de música?
Ostres, personalment, jo dels 80 no agafo tant. Jo diria que s'assemblen algunes coses més a 90s i 2000s principis, segurament. Alguna cosa d'Arctic Monkeys, alguna cosa d'Strokes, variava la cosa, jo diria. Però sí, evidentment hi ha arrels també dels 80, per part dels altres dos, sobretot.
I la primera música que traieu és l'EP titulat Monday, que també és tot autoproduït. No sé com el definiries, i no sé si estaves primer, i com el definiries? Com van ser aquests inicis? Com el definiries a nivell d'estil de música?
Jo hi era, jo estava de baixista aquí. Jo crec que va ser una mica el primer experiment d'aviam com sonarem. I també et diria que ara mateix sonem completament diferent. Però sí, vull dir, seria... És que per mi és bastant difícil de definir els estils. Vull dir, suposo que a cada cançó hi ha arrels d'aquí i d'allà, però sí, jo ho diria com que era un experiment. Ara ja és una cosa més consolidada, el que estem fent.
Clar, com explicaries per una persona que no us ha vist, des d'aquells inicis amb l'EP titulat Moine, que eren mitjans 2023, fins ara que ja heu creat nous projectes i heu tocat amb molts grups, com definiries l'evolució de Wet Iguanas? Perquè entenc que també potser s'ha professionalitzat o han canviat les coses des dels seus inicis, no?
Sí, jo diria que sí. Jo crec que al principi va ser més una cosa que es feia entre amics i que era una mica més relaxada, segurament. No vull dir que no fos ambiciosa, però clarament des de fa al voltant d'un any, que va ser quan vam gravar i vam treure el segon EP, sí que hi ha hagut una intencionalitat molt més dirigida a pujar escenaris, intentar fer tants bolos com es puguin i arribar tan lluny com es pugui, la veritat. I llavors,
digues. El que et volia preguntar, que heu arribat bastant lluny, acabeu de tocar a Londres i a Nova York, sí, entenc que ha canviat molt la cosa.
Jo encara no m'ho crec, i crec que a més tampoc. Vull dir, estem d'alguna manera estem molt verds i al mateix temps ens ha passat molt ràpid i, escolta, pues, ens ha vingut l'onada i ens hem pujat i estem surfejant ara.
Com va ser aquesta rebuda a l'estranger? Ho hem explicat. Vau estar a Soho Calling a Londres, a The New Colossus Festival a Nova York. Com han sigut aquestes experiències? Bueno, a l'altre lado del charco i també a Londres, que tampoc està molt a prop d'aquí de Sant Boi.
Pues... Mira, clar, vas allà pensant, vés a saber, saps? Nosaltres som una música que som en un altre idioma. És veritat que escolem alguns temes en anglès, també. però no tens ni idea del que passarà, i en canvi arribes allà, comences a tocar i de cop veus que la gent li està agradant, veus gent gravant, veus gent ballant, veus a tothom molt content, veus la gent cridar, no sé, o sigui, bastant xocant, no et mentiré.
Doncs bona senyal, ja, perquè de Nova York arribeu directament a Sant Boi per tocar aquest dissabte al Caucho Sound a les 12 a la plaça de la República. Et vull preguntar aquí una estona, però també a Lugo Pichot, que bueno, és el que potser té més relació amb Sant Boi, ens ha volgut deixar un missatge per tu i per la gent perquè vingui a veure's aquest dissabte.
Hola, bona tarda a tots. Merci per convidar-nos al vostre programa, els Wet Iguanes. I res, molt content de tocar per primer cop a Sant Boi aquest cap de setmana, el dissabte a les 12, al Caucho Sound. I res, primer concert d'aquest any a Sant Boi, no serà l'últim, ja ho deixo avançat. I res, us deixo en molt bones mans, ara estareu parlant amb el Nil, un dels membres del grup, i dels quatre és el més majo, així que aneu ben parats. Res, una abraçada molt forta a tots i que vagi bé. Adéu, adéu, adéu.
Nil, us ha parlat bé Lugo de Sant Boi. Ell sabem que és jugador de la Santboiana, sé que tu ets de Barcelona. Què saps de Sant Boi? Us ha parlat bé, ni que sigui una mica?
Sí, sí, sí. Bueno, Sant Boi és bastant, jo diria que part de la identitat del grup, sens dubte. Vull dir que tots els amics i gent al voltant de la Santboiana i del grup de Lugo són grupis màxims, i llavors allà on anem, Sant Boi ve amb nosaltres, vull dir, 100%. Doncs, és part de l'esperit del grup.
Doncs aquest dissabte ja torneu a venir aquí a la ciutat, toqueu el Caucho Sound, com he dit, a les 12 a la plaça de la República. Què t'esperes d'aquest pròxim concert, Nil? És un concert a l'espai obert, gratuït, perquè vingui al final gent que potser no es coneix a primeres, però que es pot descobrir allà, no?
Totalment. Doncs, aviam, és tocar a casa, finalment, després d'haver creuat el xarco i d'haver anat a Londres, també. Ens esperem, suposo, doncs, donar-nos a conèixer amb un públic més casolà, ampliar una mica aquí la fanbase, i suposo que, a més, com que tothom entrarà de les lletres, doncs, es connectarà fins i tot més encara del que ja van connectar el públic americà i anglès.
A què es refereix Lugo, amb que no serà l'últim concert a Sant Boi? No sé què saps tu, Nil, o ens ha deixat...
Sí, pot ser que en algun moment... tirant cap a les festes majors, em sembla.
Hòstia.
Que tornem a pujar als escenaris, sí, sí.
Doncs ja ho hem escoltat, ja ho hem escoltat. No us perdem de vista perquè d'aquí poc torneu a Sant Boi, però aquest dissabte mateix ja us tenim a la plaça de la República a les 12, concert gratuït de Wet Iguanes.
Exactament.
Nil Blasco, bateria del grup, gràcies per parlar amb nosaltres i molta merda aquest dissabte.
Vinga, moltes gràcies.
Que vagi molt bé.
Sound that was
minuts per les 7. Això que escoltem és Tu pelo, tu cara remix, l'estil tecno de la cançó Gitana de Manzanita, i ens ve de perles, Albert, per parlar de la Tecneu, que és aquest dissabte.
Sí, després de fer tant de hype, després de poder anunciar una exclusiva aquí a Gent de Carrer, que arriba la versió gran de la Tecneu, la primera d'aquest 2025, doncs ja ha arribat el dia, aquest dissabte 22 de març, de 6 de la tarda a 11 de la nit, als Jardins de l'Ateneu Sant Boià, tindrem a l'espai tecno per excel·lència de la ciutat, i moltes ganes, no?, aquest dissabte, John.
Doncs sí, Eloi, a tu t'agrada el tecno o què?
No, no molt, la veritat. No sé si havia de dir que sí, però no.
Ens ha deixat les expectatives, però...
Sabeu a qui si li agrada el tecno?
A qui li agrada?
Doncs li agrada la nostra estimada Laura, que ens explica com serà aquest cap de setmana. És una de les organitzadores de l'esdeveniment.
Des de l'organització, que com ja sabeu està formada per persones voluntàries, autogestionades i amb unes ganes enormes i amb molta força, ja estem a tope amb els preparatius. Avui tanquem compres, que no són poques. Hem de recollir també aportacions dels establiments col·laboradors, als quals volem donar molt, les gràcies, bàsicament. I també hem de pujar materials dels jardins. I aquests materials van des de barres, tiradors, neveres i una bona llista de coses. Demà començarem a donar forma als jardins i dissabte, muntarem un escenari digne de la Tecneu i esperar amb moltes ganes la festa. I no us preocupeu per aquest plugim, que dissabte segur, segur, aguantarà el dia per nosaltres. Des de l'organització, que com ja sabeu està formada per persones voluntàries, autogestionades i amb unes ganes enormes i amb molta força, ja estem a tope amb els preparatius. Avui tanquem compres, que no són poques. Hem de recollir també aportacions dels establiments col·laboradors, als quals volem donar les gràcies, bàsicament. I també hem de pujar materials dels jardins. I aquests materials van des de barres, tiradors, neveres i una bona llista de coses. Demà començarem a donar forma als jardins i dissabte muntarem un escenari digne de la Tecneu i esperar amb moltes ganes la festa. I no us preocupeu per aquest plugim, que dissabte segur, segur, aguantarà el dia per nosaltres. Les voluntàries estem amb moltes ganes. Us esperem a totes dissabte a partir de les 6 als Jardins de l'Ateneu Sant Boià. Visca la cultura del poble i feta pel poble. I visca l'Ateneu Sant Boià!
Doncs interessant això, Albert. A tu que sí que t'agrada una mica més el tecno que l'Eloi, que ja ens ha dit que ell és poc partidari. Tu què, hi aniràs o què?
Sí, allà estarem el dissabte de 6 a 11 de la tarda als Jardins de l'Ateneu Sant Boià i acabem aquesta hora amb Tu pelo, tu cara remix, que és del DJ Purland, que estarà tancant aquesta nova edició del Ateneu Sant Boià.
Sento dir que t'has equivocat, Albert. Sempre vaig una passeta per endavant. Tanquem amb una recomanació de cançó que és Fit Your Head de Paul Kalkbrenner. Fins ara.
Bona tarda, són les 7. Obrim titulars amb l'equip viari. Mariluz García, bona tarda.
Hola, bona tarda. Encara persisteixen les cues, sobretot a les rondes de Barcelona. La ronda litoral des de passeig de la zona franca fins a Montjuïc, també a l'altura del Port i de Sant Adrià en direcció al Nus de la Trinitat, de Poblenou, Barceloneta, direcció Llobregat i la ronda de dalt amb cua des de Pedralbes fins a Vallcarca en sentit Trinitat.
El president president de la Generalitat treu pit de la fortalesa de l'economia catalana i davant una representació del món empresarial i financer de l'estat espanyol, demana a Madrid que no tingui por de Catalunya i que el poder empresarial espanyol inverteixi aquí. Isabel Díaz Ayuso, la presidenta madrilenya, no ha assistit a la conferència i ha acusat Illa d'anar contra els interessos dels madrilenys. El president del Banc Sabadell defensa que l'entitat continuï treballant en solitari i alerta dels riscos d'execució de l'OPA llançada pel BBVA. Oliu ha dit en la primera junta d'accionistes que el banc fa a Catalunya en 8 anys després del retorn de la seu social. Rússia i Ucraïna mantindran per separat una nova reunió negociadora amb els Estats Units dilluns que ve a l'Aràbia Saudita. També s'hi abordarà una possible treva al Mar Negre. A Brussel·les, Espanya qüestiona l'enfocament del pla de rearmament d'Europa per al 2030 i planta cara en el debat sobre si cal anar més enllà dels crèdits i activar ajudes a fons perdut. Israel ha matat 85 palestins en el tercer dia consecutiu de bombardejos sobre Gaza. En 72 hores han mort més de 500 gazians, 200 dels quals nens, segons el recompte de Hamas. El grup islamista s'hi ha tornat amb la primera onada de projectils des que l'exèrcit israelià va trencar l'alto al foc. Les reserves d'aigua als embassaments de les conques internes superen el 30%. En només 20 dies, els pantans han guanyat 20 punts i la previsió és que continuï plovent. Protecció Civil ha desactivat ja l'alerta del PNUCAT, però, en canvi, ha activat la prealerta per risc de llaus. Cridar l'acció de la UNESCO per frenar la pèrdua de les glaceres, que l'escalfament global s'està carregant a ritme de rècord. Els experts reunits a París alerten que en 10 anys desapareixeran d'alguns països com el nostre i que Europa serà el primer continent sense gels permanents. I el Museu Nacional d'Art de Catalunya ofereix una experiència escètica amb l'exposició que avui obre en una de les seves sales, Sudurbanan Sobrenatural. Aquesta mostra reuneix de forma excepcional les tres versions del quadre que el pintor barroc va fer de la visió de Sant Francesc del Papa Nicolau V.
Catalunya Informació.
7 i 3 esports.
Kirsty Coventry és la nova presidenta del Comitè Olímpic Internacional. La zimbabuesa ha superat en la primera votació els altres 6 candidats. L'exdoble campiona olímpica en natació de 41 anys es converteix en la primera dona a aconseguir aquest càrrec. El Barça Osasuna jugarà definitivament el dijous 27 de març. La Federació Espanyola de Futbol no ha acceptat els recursos presentats pels dos clubs. L'equip blaugrana, d'altra banda, ha informat als seus socis que la part final d'aquesta temporada seguirà disputant-se a Montjuïc.
I el temps, els núvols persistiran al litoral i al prelitoral amb algun plogim fins aquesta mitjanit. De cara a demà, divendres, una línia de pluges associada a la borrasca Martinyó travessarà el país des del Pla de Lleida i les Terres de l'Ebre al matí fins les comarques de Girona a la tarda. Les màximes del dia arribaran als 20 graus.
Passen 4 minuts de la setja i tornem a seguir per una segona hora de Gent de Carrer a Ràdio Sant Boi, la ràdio pública 89.4. Albert Vilar, què explicarem en aquesta segona hora? Perquè ve molt carregada, com sempre, d'esport local.
Sí, una altra hora d'esport local, on retomarem el tema que vam parlar ahir de la destitució de Juan Romero al Sant Boià. Avui parlem de la versió del club i dels aficionats, i després ja l'esport local, la més normalitat, parlant del pròxim partit de la Copa que narrarem a Sant Boià en joc, i la bateria de partits per conèixer, òbviament, on juguen i quan els altres equips de Sant Boià aquest cap de setmana.
Eloi, segueixes tan content com a l'inici del programa?
Sí, igual, de feliç, però més fred ara.
Vas escoltar el programa d'ahir o què?
Sí, el vaig escoltar.
I què et va semblar, la part dels esports?
Bueno, polèmica.
Doncs potser anirà per aquí la cosa, no? A l'esport local d'avui.
Bueno, està bé, buscant resposta d'avui també.
Ho veurem en pocs minuts. Som Gent de Carrer. I al principi del programa us hem explicat les notícies de Sant Boi, però ara és el moment de les notícies que realment ens interessen. Comencem explicant-vos que un grup d'investigadors japonesos ha entrenat coloms perquè reconeguin obres d'art famoses. Els ocells són capaços de diferenciar entre un Van Gogh, per exemple, i un Picasso amb una precisió compta del 85%. Sembla que els museus podrien tenir nous vigilants a les nois. Què us sembla això?
O sigui, estem descobrint que els coloms sí que són eines del govern. Perquè ara
efectivament.
Si descobreixen...
Mira, és molt bona aquesta, efectivament.
Si descobreixen pintures que no poden fer nosaltres.
Veus com és una conspiració, és veritat.
Sí, les coses com són, al final s'acaba descobrint.
A gent de carrer expliquem la veritat.
La veritat darrere de tot plegat, sí, sí. Segona notícia, a veure què sembla aquesta. A Islàndia, el govern ofereix permisos especials perquè la gent pugui casar-se amb els seus arbres preferits. Déu-n'hi-do. Aquesta iniciativa vol reforçar la connexió amb la natura i promoure el respecte pels boscos. Fins i tot hi ha una cerimònia amb anells de fusta. Se'ns està anant una mica l'olla, no? O què?
Jo crec que sí, no? Massa, ja.
A Islàndia són raros, ja, de per si, no tenen mosquits, ja, que facin el que vulguin, ja. És un país que, per mi, que s'aïlli del món.
Hòstia, però una cosa és abraçar un altre i l'altra és casar-se amb ell, no? Em sembla una mica...
Sí, no sé què implicaria.
Una mica fort.
Casar-se amb un arbre.
Una mica fort. No bueno, sé, jo no vull imaginar.
Jo crec que tenen tan poca gent que s'han de casar amb els arbres.
També pot ser.
I d'Islàndia passem a Finlàndia, perquè ja ha creat un hotel de luxe que és una suite submarina on els hostes poden dormir envoltats per les aigües d'un llaç glaçat, eh? Compte. Els vidres panoràmics ofereixen una vista impressionant de les aigües cristal·lines i fins i tot es poden veure peixos nedant mentre et relaxes tranquil·lament al teu llit. Què us sembla aquesta?
Bueno...
Endavant, que cadascú tingui sí. els seus hobbies. No ho faré en la vida, això de veure peixos, no sé quina necessitat. I més mentre dormo. No els veig mentre dormo. Que estigui allà, m'és igual. I llavors, bueno... La gent rica fa coses que...
Sí que és cert que l'aigua té alguna cosa que a mi em relaxa. No sé si potser fins i tot dormiria bé aquí, eh? No estic del tot.
Haurem de provar, t'ho regalaré pel teu aniversari.
Hauríem de comprovar-ho, tot plegat, eh? I us he de fer una confessió, ara mateix en directe.
Què passa?
Us he mentit.
Ah, sí?
Una d'aquestes tres notícies no és veritat.
O sigui, estàvem mentint a l'audiència.
Tres notícies, les repassem ràpidament en titulars. La primera, un grup d'investigadors japonesos ha entrenat coloms perquè reconeguin obres d'art famoses. Aquesta la primera. La segona, a Islàndia, el govern ofereix permisos especials perquè la gent pugui casar-se amb els seus arbres preferits. I la tercera notícia, un hotel de luxe a Finlàndia ha creat una suite submarina on els hostes es poden banyar envoltats de peixos. Arriba el moment de la veritat, nois. Quina d'aquestes tres notícies és la de mentida?
Jo a Islàndia he dit que són molt raros, que ho entenc que facin aquestes coses, però realment... Tan raros no poden ser.
Sí, jo crec que la més surrealista és la primera, no? Lo dels coloms.
Lo dels coloms?
Jo crec que
són animals.
Lo dels coloms que reconeguin obres d'art.
Que reconeguin obres d'art un colom? No té sentit.
Per tant, Albert, tu dius que la falsa és la tercera.
No, la Islàndia, sí.
Tu dius que la falsa és la segona. I l'Eloi diu que la falsa és la primera, eh?
Sí.
Els coloms.
Doncs us he de dir que qui ha encertat és... l'Albert Vilar,
vamos.
Perquè la falsa és la segona, un aplaudiment, que és un periodista com Déu mana.
I tant. Veus, els coloms era veritat, jo no desinformo. Jo
sí, senyor, que era Albert Vilar, molt bé. Periodista dels que ja no queden. Albert Vilar, com la copa d'un pino. Sí, senyor, 6 i 9 de la tarda. Si deies, Oriol, que havies estat molt atent als esports d'ahir, a l'esport local d'ahir.
Ja no he dit Oriol, ja no tinc
una
ganes.
Altra vegada?
Una altra vegada.
Ostres,
ja.
Em sap molt de greu.
Has dit Oriol i 6 i 9.
Ja no
repeteixo.
Ja no soc feliç.
Vinga, 7 i 10. Comencem l'esport local d'avui. I ahir us vam explicar que Juan Romero no seguirà com a entrenador del primer equip del Futbol Club Sant Boià, i el propi protagonista va voler parlar als micròfons de Ràdio Sant Boi per dir que s'ha sentit enganyat amb aquesta destitució. Doncs avui, Albert, hem de parlar de la versió del club sobre aquests fets.
Recopilem una mica el que ha passat, John. Com hem dit, el Futbol Club Sant Boià va anunciar dimarts que Juan Romero no seguirà sent l'entrenador del primer equip aquesta temporada. Des de l'inici de la temporada anterior, quan l'equip militava a la Lliga Elite, l'equip del Baptista Milà ha tingut 4 entrenadors fins al moment. Isaac Fernández començava la temporada 23-24, fins que la jornada 16 va ser cessat i substituït per Alberto López, que només va estar 7 jornades on malauradament l'equip només va poder sumar una victòria. Finalment, la temporada passada la va acabar l'Àngel Blanco i amb el descens en joc es va fer carrer de l'equip com a entrenador interí, i malgrat els bons resultats, el descens compensat va condemnar el Sant Boià a baixar a Primera Catalana. El juny de l'any passat va ser quan el club va presentar el Juan Romero, anunciant també que Àngel Blanco seguiria com a segon entrenador per aquesta temporada 24-25. Blanco va deixar el club el passat mes de novembre, després de la victòria de l'equip 1-2 al camp del Catllar. Ara, a la jornada 22 de la competició de Primera Catalana 24-25, Juan Romero deixa de ser entrenador del primer equip i serà substituït pel que resta de temporada per Pedro López, membre del cos tècnic fins al moment, que es converteix en el cinquè entrenador en els últims 2 anys. Per parlar de com ha viscut el club aquesta situació, tenim el Joan Avellanet, responsable de l'àrea esportiva del Futbol Club Sant Boià. Joan, bona tarda.
Bona tarda.
Des del club, quina és la raó per la que es decideix que Juan Romero no segueixi sent l'entrenador del primer equip?
A veure, primer de tot, si em permets, us voldria demanar disculpes perquè ahir, immediatament després de l'entrevista a Juan Romero, va entrar en antena el nostre president d'honor, en Josep Tort. Una situació d'aquest estil no mereixia la compareixència del senyor Tort, sinó d'algú implicant en la part esportiva de la directiva, i per aquest motiu avui estic aquí amb vosaltres, d'acord? El senyor Tort, per temes institucionals, etc., és un luxe poder comptar amb ell, és una història de vida del Sant Boià, però em tocava en aquest cas a mi. I referent a l'entrevista d'ahir, sí que m'agradaria, si em permets, comentar alguns temes. Perquè el primer em faig una pregunta. Qui és Juan Romero per dir que la situació del club està al límit, que és complexa, que és difícil, problemes econòmics greus? Us he de dir que demostra un gran desconeixement de com està el nostre club, la nostra entitat. Sí. Com molts clubs d'aquesta categoria tenim problemes. Si clubs que es troben a prop nostre, a primera divisió, els tenen, com no els hem de tindre nosaltres? Ara bé, si per la frustració de la decisió presa pel club decideix escampar soroll, ell sabrà la imatge que vol donar.
Digues, perdona.
També us comenta, si em permets, que he escoltat l'entrevista detalladament perquè hi ha coses gruixudes que realment volen anar a fer mal a l'entitat, i això no ho permetrem. Llavors, comenta que està sense cobrar des del mes de novembre, portem algun retard al pagament, però és fals el mes de novembre. Si aportem aquestes dades, que hem de ser curosos, i tenim un retard des del mes de desembre, d'acord? No canvia molt la cosa. No havíem tingut cap queixa d'ell, ni d'ells ni dels jugadors, perquè es tracta d'una situació que informem de manera transparent abans de l'inici de la temporada. Complim amb els acords que tenim amb els jugadors, amb els entrenadors, però anem amb cert retard per tensions financeres que té el club. Des que ha entrat l'actual directiva, liderada pel Paco García, no hi ha cap jugador ni cap entrenador, repeteixo, ni un jugador ni un entrenador que no hagi cobrat a l'acabat la temporada el que està pactat. Ara bé, en el cas de Juan, hi ha un canvi d'actitud. Quan li comuniquem que no continua, aquest passa a ser el major problema i agafa els vostres micòfons per escampar-ho. Nosaltres amb això no hi podem fer res. Allà ell.
Parlant, Joan, només del tema de la destitució, ell deia, ahir, en l'entrevista d'ahir, que sentia enganyat, ja que els directius del club li van dir que aquesta temporada era transició i que els motius reals de la seva destitució eren a causa de problemes econòmics i guerres d'interessos dintre del club. No sé què opineu al respecte. Quin és el motiu real de la destitució, Juan Romero?
El motiu real te l'explico en un moment, si em permets, però aquesta part, aquesta guerra d'interessos, aquesta part econòmica, sí que voldria destacar la tasca que ha realitzat i ha liderat aquí un company, el Lluís Ortega, que ha permès renegociar el deute que teníem d'una multa de seguretat social heretada per l'actual junta. Aquesta renegociació ha donat viabilitat al club. En un moment t'explico els motius per què hem pres la decisió. però també va comentar que li havien faltat el respecte. Recalca que s'han dit a xarxes socials coses gruixudes d'ell i que el club no ha contestat, ni l'ha defensat, ni ho ha contradit. Aquí li haig de donar la raó. El que s'ha parlat d'ell a les xarxes socials no s'ha contestat perquè així ho tenim decidit al club. Hi ha hagut crítiques, desqualificacions sobre el president, junta directiva, diferents entrenadors, no només el Juan Romero, i no hem contestat. No sé si pretén, perquè sé, com que és Juan Romero, ho hem de contestar. Nosaltres, com a Futbol Club Sant Boià, tenim com a política no contestar a les xarxes socials. Les utilitzem per informar els nostres seguidors, els nostres socis, i si algú retuiteja, posa un comentari o alguna notícia d'Instagram, doncs allà ell amb el seu comentari. Nosaltres no estem per contestar-ho tot. També m'agradaria destacar que ha fet unes incorporacions durant la temporada, sí. Les ha proposat ell i li han donat l'okay. S'ho ha treballat ell, s'ha de reconèixer aquesta tasca. I ha sigut molt bona tasca, jo diria que excel·lent. Hem de ser molt clars aquí. L'únic que se li ha demanat és que en aquesta àrea havia de respectar el pressupost. Si entrava algú, era necessari prescindir d'un jugador o de dos, depenent de qui portava. I el prescindir de jugadors o no, no hi ha hagut cap problema en aquest cas, per la seva part. Llavors, quins motius? Em preguntaves, i perdona, sí. que tu em vas fent una pregunta i jo ja he anat contestant sobre el que vaig sentir de l'entrevista. Sí. Quins motius té el club per prendre la decisió de prescindir de Juan Romero? La decisió no es pren en cap moment per un resultat. Perquè perdem l'últim partit, a camp de l'Atlètic Vilafranca, no es pren aquesta decisió. Es pren perquè considerem que des de fa unes jornades l'equip no rutlla. L'equip no transmet il·lusió, es pot guanyar, es pot empatar, es pot perdre.
I estava, camp... perdona, Joan, estava avisat Juan Romero de aquesta consideració que teníeu de l'equip?
El Juan Romero sabia perfectament que vam reforçar l'equip amb gent de davant. I el moment que reforcem l'equip amb gent de davant i tenim considerem molt millor molt poder a la davantera, tirem a l'equip enrere. Sí. D'acord? Llavors, nosaltres podem empatar, guanyar o perdre, però que hem d'haver un equip valent, que va buscar la victòria. I en Juan està superpreocupat per la seva imatge i els que estem al club ens hem de preocupar per l'imatge del club i en especial del primer equip. En definitiva, el relleu es fa per canviar aquesta dinàmica les últimes 8 jornades. No s'ha exigit pujar. No s'exigeix el nou cos tècnic pujar. No s'ha posat pressió per pujar a Juan Romero. No es posarà pressió tampoc als actuals. En conseqüència, estar fora dels llocs de descens del play-off no ha influït en la decisió de prescindir de Juan Romero. El que volem amb aquest canvi ara és acabar la present temporada, que els nostres jugadors gaudeixin el camp, que això ho traslladin a la graderia i que serveixi per poder renovar a la temporada vinent una part important de l'actual plantilla. No volem acabar aquest any i que ens quedem sense cap base de jugadors per l'any vinent.
Ell defensava en l'entrevista d'ahir que a nivell de jugadors que no li havien transmès en cap moment aquesta sensació d'incomoditat o que potser no sentien còmodes amb el joc o respecte als resultats. No sé, entenc llavors que el club no opina el mateix, que potser els jugadors no estaven còmodes amb com estaven sortint les coses de l'equip.
Jo no posaré en compromís als jugadors. Això és una decisió que hem pres des del club i l'assumim des del club. Som responsables d'aquesta decisió.
D'acord. Llavors, tenint en compte i recopilant el que has dit, no ha sigut una decisió esportiva la destitució de Juan Romero, sinó que ha sigut un motiu de sensacions de com estava
l'equip. Ha sigut esportiu, hem valorat les sensacions que dona l'equip, hem vist que això va cap a caiguda, i li hem volgut donar un revulsiu per acabar l'any amb una dinàmica positiva.
I a nivell econòmic, tornant al que parlàvem a l'inici, ell deia això, que no se li havia pagat del novembre, però que finalment sí que s'havia liquidat una bona part de la deuda que se'l devia. No sé, tampoc és necessari entrar en massa detalls, però quin era l'acord econòmic de Juan Romero? És veritat el que deia, que potser hi ha hagut algun moment que no se li ha pogut pagar al moment la mensualitat que li corresponia?
Aviam, t'ho repeteixo, nosaltres per tensions financeres no podem pagar el dia moltes vegades. d'acord? Llavors, és cert que no estàvem al dia amb el Juan, com no estàvem al dia amb la resta de la plantilla. Mm. Però això és una de les coses que, quan comencem o quan estem negociant amb un jugador o amb un entrenador, recalquem per dir-li aquesta és la situació que es viu al club. Però tu, a final de temporada, ho tindràs tot cobrat. Mm. I insisteixo, que ho he comentat abans, no hi ha cap jugador ni cap entrenador que en els últims 3 anys que ha estat al Sant Boià, amb l'actual directiva, que se li hagi deixat a deure un euro.
I això era conscient Juan Romero des del principi? Això defensa el...
Era conscient des del principi, perquè en aquest cas jo estava present al moment que va parlar amb el que era el nostre director esportiu i vaig preguntar, se li ha dit això? Sí, se li ha dit, perfecte. És més, dintre de la... i et puc comentar, dintre la plantilla, els jugadors, la seva actitud és espectacular. Mm. Vale? Perquè en aquesta situació són hipercomprensibles perquè els hem advertit, o sigui, no els hem enganyat, no és allò de dir, veniu aquí i després us trobeu amb això, sinó que des d'un principi, com que ho saben, doncs no hi ha cap problema.
Joan, una pregunta per confirmar. Quin és el teu càrrec dins de la Junta?
No, jo no estic dintre de la Junta.
No formes part de la Junta, no?
Jo col·laboro amb la Junta i estic a la part esportiva. Mm-hmm.
Per tant, no ets responsable de l'àrea esportiva, però no estàs a la Junta.
Exacte.
Era per confirmar-ho.
Com a conclusió, Joan, a falta 8 jornades aposteu pel Pedro López, era assistent tècnic fins al moment. Entenc que també el Juan preguntava per què se'l destitueix i no se'ls fa amb un nou cos tècnic. Entenc que també és degut a la situació de l'equip.
Perdona, la part final de la pregunta me la pots repetir?
Sí, que sí, s'aposta per Pedro López com a nou entrenador, s'aposta per fer aquest canvi per les raons que has exposat, però es fa per Pedro López perquè també està dintre del club i és la solució que es pot aportar ara mateix, no?
Bueno, el cos tècnic que triem és gent, primer, busquem gent que conegui l'equip.
Clar.
I qui millor que ho coneix l'equip que, en aquest cas, Pedro López, una persona que està vinculada al club. Incorporem a Sergio Achell, una persona també que està treballant amb el futbol base i que ha anat diferents vegades amb el primer equip. I continua amb Manuel Cobos com a entrenador de porters, exjugador de la casa. Llavors, volem gent que conegui a la plantilla. Evidentment, no podem portar ara a ningú que hagi de començar a conèixer la plantilla. Ha de ser gent que ja tingui les seves idees i pugui aplicar-les.
Doncs li desitgem tota la sort a aquest nou cos tècnic. Joan Avellanet, responsable de l'àrea esportiva del Futbol Club Sant Boià, gràcies per parlar amb nosaltres i donar-los les explicacions pertinents.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Els socis del Futbol Club Sant Boià també han volgut opinar d'aquesta decisió que ha pres el club i de les declaracions que va donar ahir Juan Romero al programa que vam escoltar aquí a Gent de Carrer. Salva Maia, soci del Sant Boià i col·laborador d'aquest programa, va donar la seva opinió a les xarxes socials. Ahir va ser molt crític amb el ja exentrenador i el club. És veritat que el Salva sempre havia sigut crític amb el joc de l'equip, sí, que es relaciona amb el que ha dit una miqueta en Joan.
I havia demanat a xarxes socials que el CSE opinava que hauria d'haver sigut abans com a opinió pròpia del Salva Maia com a soci.
A més d'això, l'aficionat del Sant Boià, parlem del Salva Maia, va assegurar que les declaracions que va fer ahir en Juan Romero eren irrespetuoses per l'afició i que la gestió del club era un caos. En Salva el tenim ja en directe amb nosaltres perquè parli de com ha vist tot el que ha passat aquesta setmana. Salva Maia, soci del Sant Boià, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Salva, quants anys portes sent soci del club?
Jo sembla que porto uns 30 anys, més o menys.
Mm-hmm. Com se sent l'afició després de tot el que ha passat?
Bueno, yo antes que nada quería hacer una pequeña reflexión sobre lo que acabo de escuchar de Joan.
Uh-huh, y tan.
Que parece ser que cuando los socios aficionados nos expresamos por redes sociales, que es la única vía de comunicación que tenemos nosotros actualmente, expresamos nuestras opiniones nuestra visión de lo que vemos, y parece ser que no sé, parece ser que es como si no importáramos, ¿entiendes? Uh-huh. Porque decidieron de ni contestar a según qué comentarios. Yo creo que es importante la labor del socio, y es importante que el socio esté informado, ¿vale? No de aquellos estamentos tan internos del club, ¿vale? Porque para eso hay una directiva, pero sí, no sé, cuando un socio pone un comentario en redes sociales, uh-huh, y que precisa de una contestación, pues evidentemente...
Salva, ¿de quins comentaris estàs parlant?
Bueno, yo, a ver, a nivel deportivo, pues cada uno tenemos nuestra opinión, ¿no? Y podemos criticar más, criticar menos el juego del equipo. Vamos, últimamente, bueno, la última crítica, se puede decir así, que yo hice en su momento fue cuando perdimos en casa con San Feliuel. Uh-huh. Yo tengo la opinión de lo que veo. Junto conmigo, pues hay un montón de socios también que vemos el partido desde la grada y tenemos una visión, ¿vale? Y siempre he comentado lo mismo. Estas carencias del equipo están desde el principio de temporada, ¿sabes? Pero, y bueno, y a ver, lo que tú me has preguntado, a ver, que han habido críticas o han habido comentarios que ellos han creído conveniente contestar, pues que lo hubieran hecho, ¿sabes?
Però, Salva, escoltant les teves declaracions de fa uns dies i ara mateix, la teva visió amb la de la Junta coincideix bastant, no? Un equip que, segons ha dit en Juan abans, era un equip que no jugava bé, i tu fa temps que dius el mateix.
Sí, por eso siempre te comento lo mismo, que yo creo que esta decisión llega muy tarde. Tenía que haber llegado muchísimo antes. Posiblemente, a ver, en el fútbol nunca se sabe, pero que a lo mejor si se hubiera reaccionado antes estuviéramos en zona de playoff, zona de ascenso, no lo sabemos. Pero posiblemente a lo mejor el equipo necesitaba un cambio, una dinámica nueva, y no ha habido esta reacción por parte de la directiva. O sea que no han reaccionado, no han sabido reaccionar a tiempo. Y ahora, pues al parecer, pues a lo mejor se han acabado de dar cuenta, cosa que me extraña mucho porque ellos son mucho más de fútbol que nosotros, uh-huh, y ha venido esta reacción. Pero es que esto tenía que haber sucedido muchísimo tiempo antes.
Ahí comentabas también por xarxes que opinabas que la directiva era un caos, la gestión del club. ¿Por qué lo deies?
A ver, sí, a ver, nosotros tenemos las informaciones que nos llegan es porque... entre nosotros, entre contactos que tenemos
que
y tal.
Hay una falta de comunicación también.
Claro, exacto. Es a ver, el tema de las redes sociales, lo que es la web del club, información ya que no sea estrictamente deportiva no existe. Y estrictamente deportiva, pues también se ha notado una bajada importante. A ver, yo para que me informen desde la web del club los resultados de cada semana y los partidos de fin de semana, pues yo creo que eso no hace falta que lo publiquen. Eso yo creo que cualquier aficionado tiene acceso a otros medios para informarse.
Salva, volia preguntar a nivell d'opinió personal. Creus que l'equip ara mateix del Sant Boià, el planter que compta, té nivell per arribar al playoff o per almenys per ajudar-lo fins al final?
A ver, nivel posiblemente hay mucha juventud. Estas últimas incorporaciones pues ha puesto un poquito más de calidad sobre el campo, pero yo creo que el equipo no está bien trabajado. Esa es la opinión que nosotros tenemos desde la grada. Uh-huh. Con otro técnico, con un esquema de juego más definido y con una idea de fútbol que se hubiera podido sacar más jugo a la plantilla, yo creo que sí, porque sinceramente no hay mal equipo. Yo creo que lo que ha ocurrido es que estaban mal entrenados y sin ningún sistema definido de juego. Es lo que ha ocurrido. Por eso de ahí te he dicho que la reacción para mí llega tarde.
¿Has escoltat el Joan Avellanet? Sí, ¿no?
Sí.
¿I t'ha convençut?
A ver, los temas así más de club, yo prefiero esperarme al día de la asamblea, que es cuando nosotros los socios tenemos la oportunidad de expresar lo que pensamos y lo que creemos. Yo creo que entrar ahora en que si la situación del club a nivel económico, a ver, solamente te puedo decir una cosa, que a nivel económico la última asamblea que se produjo en julio, ya nos informaron la Junta de que se había llegado a un acuerdo con la Seguridad Social para refinanciar lo que resta de sanción, y que a partir de ahí pues se iba a producir un ahorro importante en lo que son las cuotas del pago de esta sanción. Uh-huh. Y claro, nosotros hicimos preguntas, y evidentemente las respuestas que nos dieron en aquel momento no tienen nada que ver con lo que acaba de decir ahora el señor Joan Avellaneda.
¿Tienes diferencias, Ian?
Diferencias, por ejemplo, objetivos, temporada 2024-2025, ascender a Liga Elite. Objetivos del hecho de que ahora el club esté en una situación económica un poquito más desahogada por esta refinanciación de la deuda, que el personal del club van a cobrar al día. Uh-huh. Esto no es lo que ha comentado. Estos retrasos que se han producido, posiblemente por algunos motivos que nosotros desconocemos, evidentemente, pero que esto no es lo que nos informaron en su momento a los socios. No iba a haber retrasos, iban a cobrar al día, y eso iba a ser un punto de motivación pues para todos los empleados del club, ¿sabes? Y nos hemos ido, sobre todo con las declaraciones súper desafortunadas que ayer tuvo el señor Romero, que anunció públicamente que no cobra, de hace 4 meses. Pues esto, la verdad es que esto ha calado bastante en la masa social, porque no cuadra con la idea que nosotros teníamos de la última información por parte del club.
¿Y de las declaraciones de ahí de Josep Tort? ¿Qué piensas?
Mira, yo tengo una opinión y me alegra mucho que me hagas esta pregunta. Para mí fue vergonzoso, indignante, que por parte del club fuera el señor Tort el vamos, para mí es el emblema ahora actualmente en el Samboyá. Un hembra de 80 años que ama mucho al club. En estas situaciones que se precisa de unas explicaciones exactas, y que tendría que haber sido otra persona del club el que tendría que haber dado la cara, y no el señor Tor. Yo desconozco quién es de la Junta el responsable del área de comunicación. Pero si ha sido orden de este responsable de que fuera señor Tor el que diera la cara ayer sobre las declaraciones del señor Romero, yo creo que tendría que presentar ahora mismo la dimisión, ¿eh? Está clarísimo. Este señor no puede seguir en la Junta Directiva de Samboyá, en un área de comunicación que es importante, porque de ahí nos jugamos la imagen del club, y lo que no puede pretender es darle una responsabilidad a una persona de 80 años para que dé la cara a una decisión que ha tomado la Junta Directiva. Mm-hmm.
Molt bé, Salva, doncs res, gràcies per estar aquí amb nosaltres, i ja et trucarem per veure com finalitza aquesta temporada al Samboyá.
Perfecto, pues muchas gracias, aquí estoy.
Set i 34 de la tarda, parlant de la situació del Samboyá, perquè la cosa comença a embolicar-se. Tenim per una part a Juan Romero, que ens explicava ahir a Gent de Carrer en directe tot el que pensa del club. Es va deixar anar i de valent. Hem tingut avui contestació oficial per part del Samboyá, opinió d'una persona també que ha estat molt important al club, però que les coses com siguin no és qui ha de sortir al pas d'aquestes declaracions, com ha reconegut el propi Samboyá, i també opinions dels aficionats que ens han ajudat a tenir tots els ingredients d'aquesta història, que segurament portarà cua a les properes setmanes. Nois, anem a fer una mica de tancament d'aquest tema del Samboyá, i ara marxem a parlar d'altres temes esportius a Gent de Carrer. Albert, posa'ns posa'ns una mica el punt sobre la I, i Eloi, de tot això que hem viscut ara mateix i que vam veure ahir en directe.
Bueno, jo si he de destacar alguna cosa, i el que més ha de destacar és, si és veritat el que diu el Salva, van mentir la Junta a la seva afició, no? Jo crec que és el més sorprenent del que ha dit, no? Que diguessin que l'objectiu era pujar, que les...
es
pagaria el moment, i que no s'ha fet així. I aquesta comunicació Junta-afició, si no està bé i a sobre, com diu el Salva, evidentment, no, tampoc podem dir ni assegurar res, és així... Ara estan mentint a la teva afició.
Se sap que el Sant Boià està vivint una situació econòmica complicada des de fa molts anys, que estan gestionant el club com es poden, i també destacar jo que el Joan Avellanet ha destacat que la política del club és no contestar les queixes de...
Jo això ho entenc.
Els queixes dels socis, així han expressat la seva opinió. Crec que encara queda una mica obert, hi ha hagut disparitats d'opinions i ha cadascú té la seva versió, i els aficionats també opinen del que ha passat. Ara el club, la realitat és que afronta un tram final amb uns play-offs molt complicats. Ha de guanyar aquest diumenge a les 12 el Catllar, bueno, el Catllar no, contra el Catllar, a l'Otista Millà, com sigui, i veurem, li desitgem tota la sort del món,
sí,
òbviament,
totalment.
El nou cos tècnic, el Pedro López.
Tant de bo remunti l'equip
i tant de bo l'equip, per almenys a nivell esportiu, pugui tenir les millors notícies.
Set i 36 de la tarda, seguim parlant de més temes a l'esport local, aquí a Gent de Carrer.
Hem parlat de la difícil situació que té el Sant Boià i anem a parlar d'un equip, de l'altre equip de la ciutat, que viu un moment dolç i molt diferent.
Ara parlem d'esport.
Parlem d'esport, exacte. La Ciutat Cooperativa, que juga contra un rival també de la part baixa, però com vam comparar i com vam comprovar fa dues setmanes a Sant Boià en joc contra el Sant Boià, Albert, el Baptista Milà, l'Asco és un equip dels millors atacs de la categoria.
Sí, estem parlant d'aquest equip tarragoní, que té dos dels tres màxims golejadors de la categoria. Un és el Javier Dilla, que és el màxim golejador de la Lliga amb 12 gols i que ha marcat 12 gols, el Baptista Milà, i l'altre és el Jordi Aumatei, que és el tercer amb 10 gols, i ens va comentar el Javi Calvol dilluns, que és una de les grans armes que té aquest equip. Actualment, l'Asco es troba a la vuitena posició de la classificació amb 28 punts, porta una ratxa positiva per ser un equip de la part baixa, dues victòries, dos empats i només una derrota en els últims 5 partits. Amb aquests punts que ha aconseguit a les darreres jornades, és a 4 punts de les posicions de descens.
La Ciutat Cooperativa jugarà dissabte a les 6 de la tarda contra l'Ascó. Recordem que és el líder de la categoria, 5 punts de diferència amb el segon classificat, que és el Martorell. La Copa passa per un moment dolç, com hem comentat. Queden 8 jornades i l'objectiu és cada cop més a prop. Per parlar de la situació de l'equip i del rival, aquest cap de setmana tenim en Biel Blanco, jugador de la Copa. Bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda.
Biel, com es troba l'equip després de l'empat a Viladecans?
Bien, nos encontramos bien. Sabíamos que era un partido complicado, pero creo que al final, visto lo visto del partido, creo que el punto es positivo, sobre todo porque para mí Viladecans creo que en su casa es uno de los equipos más complicados. Uh-huh. Y tal como se vio el partido, que estuvo muy disputado, sí que es verdad que ellos tuvieron dos o tres ocasiones bastante claras, nosotros quitando el gol tuvimos un par más. Yo creo que el punto es bueno siempre y cuando esta semana sumemos de tres. Eso es importante.
Mm-hmm. Us vam parlar al principi del partit també amb el vostre míster. No sé si us va condicionar començar el partit sabent que els dos rivals, el Martorell i el Sitges, havien punxat ja.
Bueno, yo creo que un poco sí que te puede condicionar. O sea, realmente entre nosotros no lo hablamos, no decimos, hostias, que hay que ganar sí o sí para sacarle más distancia y tal. Directamente no lo hablas en el vestuario, pero obviamente lo sabes y tienes un poco ese nerviosismo de decir, es que te alejas a 7 puntos, que al final es una distancia muy buena para lo que queda de temporada. Pero bueno, quizás sí que nos pudo pasar factura, pero bueno, como digo, no creo que Viladecans fuese un equipo para estar en la situación donde está, y yo creo que el punto fue bueno al final.
Sumeu un punt contra Viladecans. Bé, ara canviem completament de tema, perquè és una cosa que mai t'havien preguntat. Tu tornes a la Cope aquest desembre, que ja, bueno, ja ha sigut canterada de l'equip, després de, bueno, no està en la millor situació del Prat, però què et fa tornar a la Cope? Quina és la raó que dius, pues mira, ara decideixo tornar a l'equip del meu barri? I què et fa tornar a la Cope, Biel?
Pues, bueno, no sé, yo creo que siempre he tenido las ganas de volver desde que me fui en juveniles. Sí que es verdad que por la situación en la que estaba, bueno, la categoría de, sí, de club y tal, y donde yo estaba jugando, pues creo que no era el momento. Pero creo que este año, tal como me fue la situación en Prat, que necesitaba un cambio de aires en un sitio donde supiese sí o sí que iba a disfrutar, y Javi y Márquez me acogieron con los brazos abiertos y sabía que aquí iba a estar a gusto. Y al final, pues mira, decidí venir aquí. De momento no me estoy equivocando, estoy muy contento y nada, muy muy feliz de estar aquí.
T'ho han posat molt fàcil, no?, per adaptar-te a aquesta tornada.
Sí, no, la verdad que sí, no. No tengo ninguna queja y al contrario, todo palabras de agradecimiento tanto por los místers como el equipo, bueno, y la directiva, etcétera, igual, porque es gente que ya conocía de antes, así que muy bien.
Queden 8 jornades i torneu ja al Dani Harkia aquest dissabte. Tots els equips ja s'estan jugant, doncs, pujar, baixar, bueno, intentar no baixar, no? Comença a ser difícil ja jugar fora de casa?
Mucho, mucho, mucho. O sea, no hay ningún equipo que te ponga las cosas fáciles. Y menos cuando va fuera de casa. Sí que es verdad que por la suerte que tenemos nosotros es que movemos mucha masa de gente y esos partidos fuera de casa no parecen tan que sean tan en un campo que no es el nuestro, porque este fin de semana en Viladecans o hace 2 semanas en San Ildefonso teníamos el campo a reventar de gente nuestra, entonces eso se hace un poco más ameno, pero sí, muy muy complicado, y los partidos que nos quedan igual, o sea, van a ser 8 finals, ja queden 8 finals i a por todas.
Per tant, sumar punts a casa té una importància enorme, no?
Sí, eso sin duda. Y bueno, no sé, yo creo que pasa por en casa sacar de 3 siempre, y luego ya si fuera de casa, bueno, va sumando de 3 o empatando y tal, yo creo que la liga va a estar ahí.
El Javi Calvo ens comentava el dilluns que us tiene a ratlla, per dir-ho així, que us té com a robots i és difícil ara permetre els errors, encara que sigueu humans, no hi ha marge d'error, però dintre de l'equip com porteu la pressió de ser líders? No sé si realment noteu que això, que els equips us venen darrere, que us agafen com a líders, com ho porteu tot, aquesta ratxa final que us queda?
Bueno, depende de los partidos también, porque sí que es verdad que, por ejemplo, contra Canonja y la Senia, creo que fueron 2 partidos que se notó que eran equipos que sabían que venían al campo el líder y vinieron bastante cerrados, sabiendo que la que tuviesen la tendrían que meter y así fue. Y en cambio otros partidos no tanto. O sea, vamos a, por ejemplo, cuando fuimos al campo de San Ildefonso de Juventud, sabiendo que somos el líder, pero sabiendo que tenemos que hacer lo que venimos haciendo siempre. Nada nuevo. O sea, al final salir a competir con la máxima ilusión, principalmente teniendo un bloque sólido defensivamente, y arriba, pues mira, las que tengamos, aprovecharlas y ya está.
Anem a parlar una miqueta del partit d'aquest cap de setmana. És veritat que l'anada encara no hi eres, però va ser un partit boig on la Copa va haver de remuntar un 2-0. Tot i que no formes part de l'equip, suposo que saps com és l'Escó i la seva potència ofensiva. Us ha parlat ja el míster d'aquests 2 jugadors, sobretot, que hem parlat abans de que entressis, el Matei i Javier Dilla?
Sí, lo hemos comentado, pero como bien digo, creo que la principal arma de nuestro equipo es la solidez defensiva, no solo de la línea defensiva, sino el global del equipo, de cómo estemos defensivamente, y creo que en casa tenemos que hacernos fuerte en eso y no cometer errores que a lo mejor esta semana en Viladecans sí que hemos cometido, que hemos dado más opciones a los equipos. Pero sí, muy pendientes de estos 2 jugadores, como bien dices, que es, bueno, no es poca cosa los goles que llevan, la verdad.
Sí. Ya para acabar, Biel, ¿qué ha de hacer bien que esta Copa y para sumar los 3 puntos? ¿Y seguir encara más líder, claro?
Pues lo que he dicho antes. Venir haciendo lo que estamos haciendo. Competir. Si competimos como hace 2 semanas en casa como contra el San Feliu, estoy seguro que los 3 puntos no los vamos a llevar, porque hicimos un partido que a nivel defensivo fue muy bueno. Sí que es verdad que encajas un gol, pero quitando esa, bueno, fue una falta lateral, entonces, bueno, sí que es verdad que esos errores hay que tener cuidado con eso, pero bueno, si tenemos un partido como el de hace 2 semanas, estoy seguro que lo sacaremos, porque la gente está muy metida, la afición está muy muy ilusionada con nosotros, y creo que es un buen momento para, sobre todo en casa, puntuar, y sabiendo que también hay enfrentamientos directos en la categoría que pueden darnos un poco más de distancia. Pues nada, hay que aprovechar nosotros los 3 puntos y, o sea, nuestras opciones y sacar los 3 puntos.
Biel Blanco, jugador de Ciudad Cooperativa, gracias y molta sort.
A vosotros, muchas gracias, chicos.
I com cada dijous hem de repassar on i quan juguen els equips de Sant Boi aquest cap de setmana. Així que seguim parlant de futbol i ens anem a la segona catalana.
L'equip de Víctor Rodríguez surt del Municipal i aquest cop juga dissabte a 7:45 de la tarda al camp del Sant Vicenç dels Horts. Un altre duel clau en la lluita pel playoff d'ascens. Escoltem el jugador Jordi Rodríguez parlant de la situació de l'equip.
És que al final no la lliga no permet fallar.
Clar.
I portem una setmana que ja ens estem deixant punts i ja, pues, no hi ha més opcions. S'ha de guanyar i guanyar. Així que l'equip està conscienciat. La setmana d'entrenament segur que serà molt bona. Tothom vol jugar, són partits atractius i això, pues, dona competència a l'equip i s'entrena a un nivell molt alt. I ho volem traslladar al camp aquest dissabte i a veure si podem donar un cop sobre la taula, que ens ho mereixem.
Recordem que el Mariano Bolet està en 8a posició i s'enfronta al 6è, on una victòria pot suposar que l'equip es posi a 2 punts al playoff a falta de 7 jornades.
Parlem del futbol femení. Quan juga el primer equip de Sant Boià?
Doncs ho fa dissabte a les 8 de la tarda, on torna el Baptista Milà per enfrontar-se a la penya recreativa Sant Feliu. L'equip de Carles Villa buscarà la 6a victòria consecutiva. Recordem que l'equip de Sant Boi es troba en 4a posició, a només 2 punts de la 2a plaça, que marca l'accés a un possible play-off d'ascens a la primera divisió.
Entrarem a la categoria amb més equips de Sant Boi, on i quan juguen tota aquesta jornada tercera catalana.
La penya Màlaga juga aquest dissabte a 6:45 al camp de l'Abrera, on té un duel clau davant d'un rival directe en la lluita pels play-offs. Ens explica com es troba l'equip l'entrenador de la penya Màlaga, el David Mustieles.
El equipo actualmente se encuentra bien, está en posiciones de pelear por la promoción. Venimos a hacer un partido muy trabajado contra Sant Andreu, con 3 puntos importantes. Y ahora nos desplazamos a Abrera, pues un partido muy duro, un equipo que también se ha metido en la pelea por la promoción, que está sacando muy buenos resultados, sobre todo en casa, y vamos a tener que hacer un partido muy serio y muy completo para poder sacar los 3 puntos. Ahora hemos entrado en una buena dinámica, llevamos una segunda vuelta muy buena y esperamos poder seguir con esta dinámica para poder seguir peleando por poder entrar en la promoción. Lo vamos a intentar hasta el final.
Per la seva banda, el Sant Boià B juga el dissabte a les 8 al camp del Castelldefels B, on buscarà una segona victòria consecutiva que el pugui apropar a la lluita pels play-offs. Finalment, l'amateur B del Mariano Bolet tanca la jornada i també ho farà fora de Sant Boi. L'equip de Rubén Rodríguez juga diumenge a les 5 al camp del Vallirana, per últim classificat. L'equip de Sant Boi necessita una victòria per allunyar-se definitivament del descens.
Acabem el futbol parlant de la quarta catalana.
El filial de Ciutat Cooperativa juga dissabte a 5:45 al camp del Vilacant C, on buscarà recuperar-se de l'última derrota. L'altre equip de la quarta catalana, el Casablanca, després d'empatar contra el propi Vilacants, tanca la jornada el diumenge a 8:15 al camp de l'Esparreguera. Penúltim convidat.
Torna al rugbi i és que aquest cap de setmana juguen els nois de la Unió Esportiva Sant Boiana.
Torna a la divisió d'honor de rugbi i el primer equip masculí juga el Valdir Hereu després de l'ajornament del duel contra el Real Ciencias de Sevilla, que per ser a jugar a finals d'abril, l'equip de Sergio Guerrero enfronta la segona jornada de la segona fase. Diumenge a les 12 rebrà el Recoletes Burgos al Valdir Hereu, tercer classificat i un dels grans equips de la categoria. Escoltem el Zach Chambers, un dels capitans de la Sant Boiana, parlant del rival que visita aquest diumenge a la ciutat de Sant Boi.
Burgos és un equip professional que porta els últims anys arribant a les finals, tant de Copa com de Lliga. Així que contra un rival així de competitiu sabem que no podem baixar els braços en cap moment durant el partit. És un rival molt físic, que sap molt la pilota, així que intentarem enfonsar el seu momentum amb la nostra defensa i amb els nostres placatges i després atacar-los amb els nostres punts forts, tant davant com per fora, quan tinguem la pilota. Venim d'uns partits on hem estat jugant molt bé, hem aconseguit resultats molt favorables i busquem, seguim aquesta dinàmica. Hem de conseguir la màxima quantitat de punts i posar-nos en la millor posició possible abans de que acabi aquesta segona fase i abans de que comencin els quarts de final.
Una victòria serien els primers punts de la Sant Boiana en aquesta segona fase i podria fer que l'equip de Sergio Guerrero pugés a la quarta posició.
Ara sí, ens anem a la pista i parlem del Club Futbol Sala Sant Boi, que jugarà diumenge a un quart de cinc de la tarda a la pista del Màgic Sant Futsal. Recollim les declaracions d'Alberto García, porter de l'equip, parlant del rival d'aquest cap de setmana.
Me espero lo que lleva haciendo Magic de siempre. La filosofía suya son hombres muy altos, muy físicos, con mucho fútbol sala en los pies, pero con edades bastante importante, ¿no? Una plantilla muy grande. Entonces eso significa que en la lucha cuerpo a cuerpo tenemos las de perder, pero si nosotros movemos el balón rápido y los hacemos correr, yo creo que ellos van a estar muertos. Y ahí en su pista, por ejemplo, es una pista muy muy pequeñita, se encierran muy mucho atrás, prácticamente juegan al borde del área todos y te defienden todos dentro. Entonces cinco personas metidas en 5 metros es prácticamente imposible encontrar un hueco.
L'equip de Junior Panec és tercer, però a 9 punts de les posicions d'ascens, perquè, com ens va comentar l'Alberto, hi ha dos equips que són, com són els Castells de Fels i el Sant Joan d'Espí, que dominen la categoria. Ens quedem a la parellada per parlar de la doble jornada del bàsquet Sant Boi.
El primer equip femení torna a la parellada i ho fa fora del descens, i diumenge a les 4 rebrà el Vendrell, que són les quartes classificades. Una victòria de l'equip de Marc Pons posaria molt de cara a la permanència a la segona categoria a falta de 4 jornades. El primer equip femení, com hem dit, juga a casa i necessita el vostre suport per afrontar aquesta permanència que està sent molt complicada. Per la seva banda, el primer equip masculí enfronta la que pot ser l'última jornada per aconseguir la seva permanència, en aquest cas, a la primera categoria. Després d'una difícil derrota a la pista del bàsquet Molins, un rival directe, l'equip es posa en penúltima posició, a 3 victòries de la permanència a falta de 5 jornades. Aquest cap de setmana torna a la parellada, on diumenge a 5:45 s'enfronta el Club Bàsquet Àguiles, 12 classificats just per sobre de l'equip de Sant Boi. Els nois de Miquel Latel necessiten guanyar sí o sí per mantenir aquesta esperança de mantenir-se a la primera categoria. Oriol Ballonesta, jugador del bàsquet Sant Boi, bona tarda.
Bona tarda.
L'equip ve d'una difícil derrota, 66-62, a la pista del bàsquet Molins, que era un duel clau per aquesta lluita per la permanència, perquè era un rival directe. No sé com vas viure tu aquest partit.
Home, doncs sí, va ser bastant dur el partit. És veritat que ara els últims partits està passant que estem allà fins al final i competim tots els partits, però se'ns acaba complicant els finals de partit, sobretot. No sé si mireu els últims partits hem acabat perdent la majoria de molt poc. No sé, és dur perquè t'acabes anant a casa bastant enfonsat perquè veus que ho tens allà i no acabes arribant-hi.
Hem parlat molt amb els seus companys. Fa unes setmanes vau aconseguir una increïble victòria contra el líder, que és l'Almeda, i tu ho has dit, malauradament, sumeu la tercera derrota consecutiva, totes molt igualades, i a nivell d'això que esteu bé, però què creus que fallen aquests últims segons, Oriol? No sé com es pot explicar.
Bueno, si et sabies dir el que és, hauríem intentat arreglar-ho ja. Però, no sé, jo crec que som un equip molt jove, jo crec que en els últims minuts ens falta potser aquesta maduresa de tenir calma, seguir jugant com sabem i no precipitar-nos.
Com has viscut
aquesta temporada? Però, bueno, no sé, poc més, pots dir.
Digues, et volia preguntar que, com, ja que és el primer cop que parlem amb tu, com has viscut aquesta temporada en general, Oriol?
Bueno, jo crec que ha estat una temporada difícil des del principi. Jo crec que tot i així hem d'estar orgullosos de la feina que estem fent, però bueno, al final no te'n vas content perquè tu el que vols és guanyar partits. Llavors, bueno, no sé, estem allà.
Us queden 5 partits, de fet, esteu a 3 victòries de la permanència. No sé, dintre l'equip, com afronteu aquesta recta final?
Home, doncs combatirem fins al final. Sí que és veritat que és complicat, els rivals directes tenen més victòries que nosaltres, i serà difícil, però bueno, lluitarem fins al final, això segur.
El pròxim partit que tenim és aquest diumenge, 5:45, a la parellada, davant del Club Bàsquet Àguiles, que és el 12è classificat, amb una victòria més que vosaltres. És un partit que, tal com s'explica, és una final. No sé què us espereu d'aquest duel, Oriol.
Bueno, serà un rival difícil. A casa sabem perdre, que a les pistes de Tarragona són molt complicades. Però, bueno, jo crec que aquí a casa ens fem bastant més forts que fora i l'objectiu és treure-ho, com sigui.
Una victòria, per dir-ho així, mantindria l'esperança fins al final, no, Oriol?
Home, si no la mantenim nosaltres, no la mantindrà ningú.
Doncs Oriol Ballonesta, jugador al bàsquet Sant Boi, gràcies per passar aquesta estoneta amb nosaltres i a per totes, a per la victòria aquest diumenge.
Vale, merci.
Seguim parlant de bàsquet perquè després de guanyar 69-54 davant el Pallejà, el bàsquet Llor juga diumenge a les 7 contra el segon classificat, el Vilafranca. L'equip de Sant Boi és tercer amb les mateixes victòries que el rival d'aquesta setmana i amb un partit menys. Per tant, en cas de guanyar, el bàsquet Llor pujaria a la segona posició. Del bàsquet ens anem a l'handbol cooperativa Sant Boi, perquè el primer equip femení jugarà diumenge a 6:45 de la tarda a la pista del Sabadell Atlètic. Escoltem a la Verònica Medina, jugadora de l'handbol cooperativa Sant Boi.
El primer equip femení ve d'una gran victòria contra Montmeló, que ha ajudat molt a les aspiracions de l'equip en aquesta permanència de la Lliga Catalana d'Or. I ara l'equip afronta un partit contra una de les rivals de la zona alta. Llavors esperem que es pugui aconseguir una segona victòria consecutiva que l'allunyi definitivament del descens en aquesta recta final. Per la seva banda, el primer equip masculí jugarà diumenge a les 7:10 a la pista del Gavà, després de guanyar per la mínima 32-32 contra l'últim, el Vilanova i la Geltrú. Ens explica com es va viure aquest partit l'entrenador, el Samu Rodríguez.
De cara a este fin de semana nos enfrentamos a nuestros vecinos de Gavà y esperamos que sea otra vez un partido muy igualado como todas las jornadas y más en su pista. El objetivo es sumar dos puntos como siempre, intentar jugar un ritmo alto de balonmano a través de la defensa, ¿no? Defender arriba, defender fuerte y que eso nos permita correr y a ver si así podemos sumar dos puntos. No será fácil, en casa sí que les ganamos en la primera vuelta, pero bueno, año tras año creo que hace muchas temporadas que se demuestra que contra Gavà el que gana en casa no gana fuera o al revés. Así que nada, toca estar concentrados, terminar de entrenar bien esta semana y afrontar con la máxima ilusión el partido contra Gavà.
El primer equip masculí de l'handbol cobertiu de Sant Boi és cinquè, però ja està molt lluny de les tres primeres posicions.
Parlem del club volei Sant Boi, on el primer equip jugarà diumenge a les 3 a la pista de la Deia, el darrer classificat de la fase de permanència de la primera divisió femenina. Recordem que l'equip de Sant Boi és segon. L'equip masculí, que és tercer de la fase de promoció de la segona divisió, jugarà en la pista del Viladecans, que és també el darrer classificat. Per tant, ambdós equips juguen la seva jornada contra els Cuers.
Som gent de carrer i ens prenem la vida tal i com ve. Perquè som gent de carrer i ens prenem la vida tal i com ve. Som gent de carrer i ens prenem la vida tal i com ve. Perquè som gent de carrer i ens prenem la vida tal i com ve.
Un minut per arribar a les 8 en punt. Això ha sigut el Gent de Carrer d'aquest programa de dijous, que acabeu de passar tots un bon cap de setmana. Ens veiem la setmana vinent. Albert Vilar, moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu per l'esforç colossal que has fet en aquesta bateria i t'agraïm que hagi sortit també dintre el kick-up.
Eloi Collazos, gràcies com sempre. I gràcies a tots els oients que esteu a l'altra banda i que ens feu confiança. Com dic, que passeu un bon cap de setmana. Ens veiem dilluns amb més coses per explicar-nos. Que vagi molt bé. Adeu.
L'ambició pel que vam ser, serem en feixa decebuts. L'hemisferi esquerre diu que corri, que el dret que ho senti. Em prenguin calma, el que vingui, no repenti. Que em rigui de mi mateix, perquè serà això mateix quan ho aprengui. Intentar fluir pels meridians i no pels nervis. Cada vegada que sona aquest rima s'altera la pera que porto dins, acompanyada de l'atmosfera que solta la lluna si arriba la nit. Ella no espera que surti sol, doncs la seva llum il·lumina el camí. No es deixa portar per la illa del crit, escolta l'amor per poder seguir.
Som gent de carrer i ens prenem la vida tal i com ve. Perquè som gent...
Ràdio Sant Boi.